ciutat.
Hola, què tal? Bon dia. Passen 4 minuts de les 10 del matí. Benvinguts a la ciutat d'avui divendres, 29 de novembre. Aquest diumenge es fa l'acte de presentació dels equips del futbol Calella d'aquesta temporada. En parlem d'aquí uns minuts amb el vicepresident de l'entitat esportiva, el David García. I avui també us oferim una entrevista molt emotiva. Aquest diumenge es farà el bateig del nou capgròs de l'avi Pruna, dedicat a Jaume Pruna, president del grup Avi Moto. Us oferim avui una entrevista que hem enregistrat a la residència Els Arcs de Pineda, on Jaume Pruna està ingressat. I a partir de les 11, com cada dia, debatrem de temes de ciutat amb la Montserrat Casaus, amb l'Isidre Argelers, el Xavier Armijas, el Xavier Gasset, el Joan Torrent i el Lluís Barri. I avui recordem la música per acabar de George Harrison, el Beatle, que moria tal dia com avui, del 2001. Tenia només 58 anys. Salutacions de qui us parla a aquesta hora del matí. El meu nom és Sònia Muntanyola. Comencem fent cop d'ull a la previsió del temps. Quim Serra, bon dia.
Hola, molt bon dia. Estem ja a les acaballes d'una setmana que s'ha caracteritzat principalment per una clara recuperació de les temperatures. Després de dues setmanes amb ambient fred, hem tingut unes temperatures molt temperades, fins i tot un pèl càlides. Ahir al migdia, per exemple, arribàvem als 20 graus, a fregar els 20 graus en alguns sectors de la costa maresmenca, com per exemple al Masnou o també a Arenys de Mar. Per tant, unes temperatures, el que dèiem, suaus, afavorides per aquesta circulació atlàntica, per aquests vents bàsicament apuntats que hem anat tenint al llarg de les últimes hores i que, de fet, continuaran de cara a demà. De tota manera, amb canvis a partir de diumenge, que ens portaran temperatures més baixes, més normalitzades i una precipitació, tot i de caràcter feble, i poc important. De moment, avui tenim aquests núvols baixos que ens acompanyen des de primeres hores del dia. Això ha fet de retruc que pugessin un altre cop les temperatures nocturnes, però també que baixin les màximes. Avui quedaran al voltant dels 15 o 16 graus a les hores centrals de la jornada. Per tant, si les comparem amb les d'ahir, baixaran entre 4 i 5 graus, però seran unes temperatures agradables. Pel que fa als vents, doncs, més aviat fluixos, de mar cap a terra, de cara a aquest migdia i tarda, i la situació marítima que estarà dominada per la maró. De cara a demà, altre cop tindrem núvols baixos de matinada, però després cap a mig matí, mig dia, s'imposarà el sol i això farà que les mínimes pràcticament no variïn, però les màximes siguin més elevades altre cop. Per tant, temperatura suau demà a les hores centrals del dia, amb vent fluix i variable al matí, girant cap a sud-oest de cara al migdia i tarda. Situació marítima dominada per la maró. Diumenge, arriba aquest petit canvi de temps de la mà d'una línia frontal que ens creuarà durant la matinada a primeres hores del matí, deixant alguna goteta tímida, poca cosa, ràpidament s'aclarirà i el sol s'imposarà. Ara bé, hi haurà aire fred en alçada i, per tant, durant la tarda de diumenge creixeran nuvolades, sobretot cap al centre i especialment al nord del Maresme, on no es descarta algun xàfec puntual, poca cosa. Les temperatures diumenge, amb tendència a baixar, seran més fresquetes, més normalitzades per l'època de l'any. Això ho notarem més la nit de diumenge a dilluns. En definitiva, situació meteorològica que, de moment, ens continuarà portant temperatures relativament suaus, però de cara a diumenge el temps canvia una mica amb baixada de temperatures i amb risc d'alguns ruixats a la tarda, principalment cap al nord del Maresme.
Molt bé, gràcies, Quim Serra. I si heu d'agafar el transport públic, normalitat. A aquesta hora, a la xarxa de transport públic, a l'àrea metropolitana de Barcelona, no hi ha incidències destacables, segons indiquen el centre d'operacions. Així doncs, normalitat. A aquesta hora, a metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. Nomi Esteve, bon dia.
Molt bon dia, Sònia.
Què diu una comarca?
Doncs mira, com us informàvem aquesta setmana que la Fundació TIC Salut Social es traslladava a Barcelona, marxava després de 12 anys a Mataró. Doncs bé, la consellera de Salut de la Generalitat, Alba Vergés, va assegurar dimecres en seu parlamentària que el trasllat d'aquesta fundació respon a la necessitat que l'entitat comparteixi espais amb la resta d'entitats del Departament de Salut per poder encarar d'una manera més eficient els projectes en els que treballen. Una afirmació que Vergés va fer com a resposta a la pregunta que li va formular la diputada socialista Alicia Romero durant el ple del Parlament. Amb tot, la consellera va afirmar que el Tecnocampus, la fundació, no pot créixer perquè l'espai és reduït i que és necessari estalviar costos per poder destinar més diners, doncs, a nous projectes. Per això la traslladen en un lloc que ja tenen altres entitats perquè redueixen així els costos. En el torn de rèplica, Romero, la diputada socialista, va explicar que l'alcalde de Mataró, David Bote, que recordem també és socialista, va oferir a la Generalitat espais totalment gratuïts a la ciutat per poder ubicar aquesta fundació, no? Com dient una mica de no és excusa el d'estalviar costos quan Mataró us va oferir altres espais gratuïts. Sí. I també va qüestionar una mica la necessitat de compartir espais en un moment doncs, que les tecnologies faciliten aquesta connectivitat que pots estar a diferents punts geogràfics i estar connectat a l'hora. La diputada socialista també va assegurar que el trasllat d'aquesta entitat i d'altres a Barcelona que s'han provocat és una voluntat recentralitzadora del govern de la Generalitat. Per la seva banda, va respondre a Vergés, va negar aquest fet i va explicar que la Fundació TIC Salut Social seguirà vinculada a Mataró a través de diversos projectes que impulsen conjuntament l'entitat, l'Ajuntament de Mataró i el Tecnocampus.
Molt bé.
Per tant, no han solucionat gaire. S'han discutit, però no han solucionat.
Ja passa això.
Ja passa.
Què més, Nomi?
I avui és divendres, fem una mica, fem un breu repàs a l'agenda pel cap de setmana. Comencem per avui, actes que hi ha per avui. Avui a Canet, a les 8 de la tarda, a l'embalat de la Vilaflora, hi haurà una tertúlia amb Josep Lluís Caró Rovira, qui va ser exconseller en cap i exvicepresident de la Generalitat de Catalunya, i és l'entrada lliure. Tothom que hi vulgui, doncs, pot anar a fer una tertúlia amb en Josep Lluís Caró Rovira.
Interessant sentir-lo, també.
Molt. Després, saps que al Mercat d'Areny sempre fan coses especials que ens agraden. Doncs bé, avui, des de les 8 fins a les 12 del vespre, bueno, de la nit, hi haurà la jornada Bolets al Mercat, que és una jornada gastronòmica al Mercat Municipal on els paradistes i restauradors de la vila oferiran tapes, dolços, vi, cava i cervesa a preus populars.
Tot relacionat amb els bolets.
Tot relacionat amb els bolets, gastronomia de bolets.
Ah,
ara
bé,
que és època de bolets, doncs gastronomia. Està molt bé, el Mercat Municipal d'Arenys fa moltes coses.
Sí, la veritat és que
sí. És un mercat viu. I per avui també tenim a Malgrat, a les 8, presentació del llibre L'aroma de la felicitat, de Sílvia Vilacova, amb Carri d'Orca, que és poeta, i Mariona Cubelles, una periodista de TV3. Serà a les 8, al carrer Travesia del Mercat número 5. I per acabar avui, portem la Festa Major de Sant Andreu de Llavaneres. Demà és Sant Andreu, per tant, ve la Festa Major de Sant Andreu de Llavaneres. Sí, avui hi ha Nit Jove amb el grup Andana, que és un grup de reggae, de tallets, que fan trap i reggaeton en català, ara que està tan de moda el trap. I la banda Viruji, doncs, que fa versions en format elèctric, que ja van venir aquí per barraques. I després DJ Hochi, tot plegat a partir de les 10 del vespre. Per tant, qui tingui ganes de festa i festa major d'hivern, pot anar a Llavaneres, que s'abrigui, però ho passaran bé.
Segur que passa el fred ràpid.
I tant.
A barraques passa el fred ràpid.
Això sempre passa. I demà, a partir de les 10 del matí, a Tordera es farà una recollida de brossa molta pel futur, amb els Fridays for Future de Tordera. El lloc és el Parc de la Sardana, dura aproximadament unes 3 hores i organitza a l'Esplai El Rusc i la Fundació Fridays for Future. És una molt bona iniciativa.
Està molt bé. Molt bé, Nomi, alguna cosa més?
I tant, aquí Calella, demà també a 6:15 de la tarda hi haurà Cinefòrum al Casal de l'Amistat de la pel·lícula La Fuente de las Mujeres. I si em deixes acabar amb un acte per diumenge, a les 11 a Canet hi haurà el Femi Vermut, que és en commemoració. Aquesta setmana estem commemorant el Dia contra les Violències Masclistes i la comunitat feminista de Canet ha organitzat un vermut feminista com a acte de protesta.
Molt bé, tens plan, a part de descansar aquest cap de setmana?
És que porto una setmana molt complicada,
refredada.
No vull fer gaires plans, i més si arriba el fred.
No vagis a barraques avui, eh?
No. Aquest cap de setmana he d'hivernar.
Molt bé, Nomi, bon cap de setmana.
Igualment.
Fins dilluns, gràcies. I si entreu al web radiocalella.cat, la notícia esclatava ahir en plena tertúlia. El president de l'Espai Caixa, el Josep Maria Grañó, deia ahir a la tertúlia que reclamava més atenció als problemes que té la gent gran, i que si no són atesos aquests problemes, pensen presentar-se a les properes eleccions municipals. Una notícia que podeu llegir al nostre espai web a radiocalella.cat. També el taller sobre prevenció de violència de gènere a l'espai jove i que el Som a Quilòmetres enguany tindrà un viatge sorpresa. I de la premsa que es publica al conjunt del país, fem una batuda ràpida de titulars. El Punt Avui diu, segon judici de l'UO, el periòdico diu PSOE i ERC, diàleg polític institucional, i La Vanguardia, que diu que PSOE i ERC exploren la via del diàleg de partits i institucions. I dels diaris que es publiquen al conjunt del país, diu El País, fotografia de portada, en aquest cas PSOE i ERC, que troben punts d'encontre, diu El País, i El Mundo, que diu que la divisió en el TC aplana la via del procés a Estrasburg. Doncs així està el dia d'avui. Són les 10 i 14, fem una pausa i parlem amb la gent del Futbol Calella.
Ràdio Calella. Ràdio Calella. Ràdio Calella.
Ja és Nadal. És el moment de seguir les tradicions. Establiments Folgado, tot per guarnir la teva llar i fer el pessebre. Articles de qualitat, artesans i exclusius per fer de cada detall una creació. Establiments Folgado, hi trobaràs abets canadencs, llums per tots els gustos, cintes per confeccionar llaços, boles, guirnaldes i figures de fang i artesanes. I en suro, el tradicional material per fer el pessebre. Cases, ponts, pallers, establies... Tot el que necessites en decoració nadalenca i pel pessebre, a Establiments Folgado, Riera 25, darrere l'Ajuntament.
Cafè Club Les Palmeres, lloc de trobada on passar-hi estones entre amics i bona música, prenent una copa o alguna de les seves especialitats, de begudes i propostes gastronòmiques. Cafè Club Les Palmeres, especialitat en gin tònics, còctels i cerveses d'importació i artesanes, hamburgueses i entrepans gourmet, pastrami, roast beef, tapes, i perquè t'hi trobis ben a gust, disposem de terrassa, wifi, billar, darts. Cafè Club Les Palmeres, avinguda Capaspre, Xamfrà, Diputació, Calella. Obert cada dia des de les 6 de la tarda.
Ràdio Calella.
Deu i 16, el Futbol Calella farà aquest diumenge l'acte de presentació dels equips d'aquesta temporada. Tenim en línia el David García, que és el vicepresident del club. Què tal, David? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia, què tal?
Vicepresident en funcions de president, em deies.
Vicepresidents en funcions de president, efectivament, sí.
I a què es deu això, David?
Perquè el president, el que seria o el que és encara fins al mes de juny, que hi hagi noves eleccions, el president Jordi Tobert, doncs per temes particulars i personals, aquest any doncs no exerceix el càrrec, va dir que feia un pas al costat, fins que al juny hi hagi noves eleccions, i llavors quedava aquest any doncs per continuar fins al juny. I jo com a vicepresident, doncs, per l'escalafó jeràrquic, doncs em toca fer aquestes funcions.
Però vaja, que us aneu organitzant bé, no?
Sí, absolutament. Sí, tot el club continua funcionant, igualment. Sí.
Aquest diumenge fareu la presentació dels equips de la temporada. Explica'm una miqueta com serà aquesta jornada, David.
Molt bé, doncs en un principi, oficialment la jornada de presentació, la presentació en si, comença a 11:15, a les 10:30. Tenim previst que tingui una durada, que tots els equips es puguin presentar en qüestió d'una horeta, és a dir, que els equips, des de començant pels juvenils i acabant per l'escoleta, aniran sortint per grups i per equips, aniran sortint a partir de 11:15, i preveiem això, que a 11:45 doncs hi hagi acabat i llavors es pugui començar ja amb la preparació del partit de l'equip sènior de tercera catalana, que juga a continuació de la presentació. Els nanos se'ls convoca una horeta abans per poder fer l'ordre, la llista, diguem-ho que seria el vestuari, les seves equipacions, i a partir d'això, de 11:45, doncs començar a fer el desfile.
Hi ha molta vida al Futbol Calella, David?
Molta vida a quin nivell? A nivell de nanos, la veritat és que sí. La veritat és que aquest any, seguim una mica la línia de l'any passat, potser tenim algun nano més. Estem rondant entre els 200 i els 220 nens, començant des de l'escoleta i acabant pel primer equip. I a nivell social, Sí. Bueno, treballem perquè cada vegada el club estigui més aplicat amb el poble i el poble amb el club. Sí, nosaltres creiem que aquesta feina s'està desenvolupant bé i que cada vegada tenim una miqueta més de ressò. Mm-hmm. Això ho ha de dir el que ve a veure'ns, el que ens escolta o el que sap si se sent més o menys que fa uns anys el futbol Calella.
Home, el futbol Calella que forma part de l'ADN de la ciutat, és que clar, una cosa va enllaçada amb l'altra. No, et feia aquesta pregunta perquè en alguna entrevista que hem fet amb el club, amb altres persones de la directiva, doncs, bueno, hi havia la queixa aquesta, la crítica aquesta, no, de que a vegades es mirava més altres disciplines esportives que el Calella, no? En aquest cas, el futbol.
A veure, mira, s'ha d'entendre, Calella hi ha 17.000, 18.000, 19.000 habitants.
Sí, 19.000, quasi.
Tenim 38 entitats esportives. Aleshores, és lògic doncs, que unes tinguin més repercussió que les altres o que en certs moments, depenent de, bueno, pues depenent de la situació esportiva d'aquestes entitats, doncs estiguin una miqueta més al davant en quant a repercussió. Bueno, jo crec que són èpoques. Siguem 38, ens hem de repartir els mèrits, diguem-ho així, i bueno, nosaltres lluitem per estar en una posició doncs, de que la ciutat estigui amb el club. Ho intentem. Mm-hmm.
Vosaltres esteu al camp de futbol de mar. Què en sabeu del futur d'aquest camp, que està una miqueta a l'aire?
Doncs, a veure, el futbol de mar té una problemàtica amb l'Ajuntament i Costes.
Amb Costes, més aviat, això, sí.
Amb Costes, més aviat. L'Ajuntament n'és conscient, uh-huh. L'Ajuntament és el primer que pateix per aquest tema, i l'Ajuntament el que sí que suposo que ja és públic és que ha estat treballant durant aquest temps. Uh-huh. Nosaltres hem estat també demanant-ho, i l'Ajuntament ens consta, i és evident que ha estat treballant per aconseguir doncs, que el camp de la Muntanyeta, sí, del qual no s'hauria de dependre de cap altre estament de l'Estat ni de cap altre estament, doncs es pogués arreglar i pogués formar part de lo que és la part esportiva del poble, uh-huh, a nivell d'instal·lacions, i bueno, et dic que suposo que ja és públic.
Sí, sí, ho és.
Ja té assignat un pressupost. Inclús aquesta setmana hem estat parlant amb el regidor d'Esports, amb en Marc Buch, doncs de que l'any que ve ja s'executaran, falta la licitació, però això sembla ser que anirà bastant ràpid, i que l'any que ve ja s'executaran les obres, i l'esperança és intentar poder, l'any que ve, almenys parlo a nivell de futbol, es pugui ja començar la temporada de l'any que ve amb instal·lacions noves al camp de la Muntanyeta. Aquest és el projecte, això és el que els voldria l'Ajuntament, això és el que el club estaria encantat, suposo que l'atletisme també, perquè serà part dels afectats per bé, uh-huh, i totes les entitats que puguem fer esport i que la Muntanyeta ens serveixi, pues, m'imagino que tots, pues, encantats de la vida, esperem que l'any que ve doncs això pugui ser realitat.
Per tant, entenc que a vosaltres us està bé pujar a la Muntanyeta, David, per lo que dius, no?
Evidentment, aviam.
Malgrat no té les vistes que té el camp de futbol de mar, no?
Sí. Exactament. Vull dir, aviam, a nivell esportiu, el camp de la Muntanyeta doncs, dona molt més, perquè és un camp molt més gran, es pot fer l'activitat, doncs, la veritat, molt més com d'humana, però no té tant, com t'ho diria jo, el camp de baix és un camp més de cor i el camp de dalt és un camp més de realitat esportiva. La veritat és que el camp de baix és molt, el camp de mar és un camp molt maco.
Home,
és un camp amb unes vistes espectaculars.
Clar, jo crec que trobaríem pocs camps de futbol que tinguessin les vistes que té el camp de mar aquí de Calella, no?
Cap. Evidentment, quan la gent arriba i no coneix el camp, i arriba i diu, ostres, és un privilegi. I realment és un privilegi, però clar, té hàndicaps. Primera, que no és nostre, entre cometes, no està el poble, o està supeditat a moltes coses que
són a costes, lastres. Bàsicament. Sí,
a costes, bàsicament. I després que les mides del camp són molt petites. És un camp que és molt petit. O sigui, té unes mides que depèn si l'entitat pugés de categoria a nivell esportiu, doncs hi hauria un moment que a partir de certa categoria no podríem competir en aquest campus perquè les mides no serien reglamentàries. Mm. És un camp que és petitet, el que passa és que és un camp molt bonic. I aleshores és un contracor, no? Clar. Però, bueno, clar, nosaltres som una entitat esportiva i ens sabem això, i llavors, clar, tenir unes instal·lacions millors doncs crec que pot ser millor pel club.
I serà fàcil? Perquè si pugen totes les, tots els clubs cap a la muntanyeta, o la majoria, serà fàcil conviure entre els que corren i els que juguen a pilota, etc, etc, els que patinen també, no?
Es fan moltes coses, però clar, diguem que el patinatge té el seu pavelló. L'atletisme tindrà les seves pistes. Serà difícil que es faci, que coincideixin activitats generals en un mateix dia en allà. Jo penso que, bueno, pues que hi haurà un cap de setmana que hi haurà futbol, potser hi haurà un dia que hi haurà atletisme, però allò és molt gran. I a més l'Ajuntament a nosaltres també ens ha dit que del Camp de Baix, o sigui, del Camp de Mar, podrem continuar disposant-ne. Aleshores, això donarà una escapatòria que si es donés el cas d'una coincidència i hi hagués molts problemes pues, puntuals, doncs podríem solucionar-ho, està clar.
Què vol dir que podreu, en cas d'urgència, podeu disposar del Camp de Baix? No ho he acabat d'entendre, això.
Sí, el Camp de Mar, en el moment que estigui fet el Camp de la Muntanyeta, o sigui, que estigui arreglat i puguem anar-hi, el Camp de Mar continuarà sent-hi, perquè en un principi no desapareix. En un principi no desapareix. Amb la qual cosa, si nosaltres tinguéssim necessitat de disposició de més espai, l'Ajuntament ens ha dit que el Camp de Mar també podem disposar d'ell. Clar, això et dona una alternativa, doncs que entenc que si un dia la muntanyeta, ojalà, d'aquí un temps doncs coincidissin moltes activitats i hi hagués alguna doncs que tingués que fer algun moviment, doncs tenint el Camp de Mar el futbol podria fer-lo i podríem una mica, diguem, alleugerar la muntanyeta en aquests casos puntuals.
Però no,
està bé.
Clar, no, i tant, tenir un camp d'urgència. En qualsevol cas, però els entrenaments els faríeu també a la muntanyeta, eh?
Sí, tot aquesta és la idea. Aquesta és la idea. Tot i que és veritat que repeteix el Camp de Mar, doncs té aquest feeling, té aquesta cosa, i té aquesta està tan proper a dintre del poble que inclús pels nanos petits...
És més accessible.
És més accessible, efectivament. Però, bueno, com que hi tindrem disposició, doncs llavors... ja ho veurem quan es dongui el cas. Beneït problema.
I tant. Escolta'm, que vivim en un lloc privilegiat on tampoc no hi ha masses distàncies, és a dir, que tampoc no s'ha de caminar tant, eh? Òbviament que és molt més planer el Camp de Mar, però el Camp de la Muntanyeta està molt bé i crec que segurament quedarà molt bé.
Estic segur.
Molt bé, David, doncs vols aprofitar per fer una convidada per l'acte d'aquest diumenge a les persones que t'escolten?
Sí, per suposat. Repeteixo, doncs el diumenge a 10:45 hi haurà la presentació de tot el futbol base del club, que la durada serà entre 10:45 i 11:45 aproximadament, i que després tenim partits de l'equip sènior, del primer equip, i a continuació el del juvenil, que tothom qui vulgui acostar-s'hi, doncs serà benvingut i esperem que el temps ens respecti i ens acompanyi.
Molt bé. Em permets una última pregunta?
I tant.
Et presentaràs a les eleccions?
A veure, la veritat és que ni m'ho he plantejat encara, que continuaré vinculat al club seguríssim i que estaré amb la gent que hi sigui o que hi vulgui ser. Això sí que ho tinc clar, que amb el futbol Calella... Jo continuaré. Amb quina funció o amb quina posició, vocal, vicepresident, president, això tot encara és que, bueno, com que fins al mes de juny no són les eleccions, també s'ha de veure si hi ha algun altre grup que vulgui presentar-se, si hi ha gent que vulgui venir a col·laborar, amb la qual estaríem encantats, i des d'aquí també faig una crida a que qualsevol que vulgui col·laborar amb el futbol té les portes obertes, que qualsevol idea, qualsevol alternativa... doncs és benvinguda, i tot el que sigui per bé del futbol, doncs, evidentment, té la casa oberta per venir i col·laborar.
Molt bé, David, gràcies per haver-ho explicat tan bé.
Molt bé.
Que vagi molt bé la jornada d'aquest diumenge.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Gràcies.
Adiós, bon dia. Adiós.
Ràdio Calella. Ràdio Calella. Ràdio Calella.cat.
InLingua. Cursos totalment subvencionats per a treballadors de tots els sectors, autònoms i fixes discontinus. Cursos subvencionats al 100%. Anglès B1.A. Inici 2 de desembre. Comptabilitat, inici 10 de desembre. Photoshop, inici 4 de febrer. InLingua. Cursos totalment gratuïts. Places limitades. Informeu-vos-en ara mateix dels dies i horaris de cada curs. InLingua, carrer Bruguera 275, Calella. I al web inlinguacalella.es. InLingua, cursos totalment gratuïts. Amb el suport de...
Generalitat de Catalunya, Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, PIME Coneixement i Ministeri d'Empleo i Seguretat Social.
A Sant Pol de Mar hi ha dos restaurants amb el mateix nom, però en entorns diferents. Restaurants Banys Lluís, l'un a la platja i l'altre a la Riera. Restaurant Banys Lluís, a la Riera de Sant Pol de Mar.
Esmorzars, servei a la carta, menú diari i paella tots els dies. Al migdia, menú diari de dilluns a divendres per 15 euros, excepte festius. I cap de setmana i festius, menú migdia i nit per 35 euros.
I entre les seves especialitats destaquem els escamarlamets i gambetes de la Llotja d'Arenys, tàrtar de tonyina, paella de llamàntol, els vins i caves i les postres casolanes. Restaurant Banys Lluís, a la Riera, carretera de Sant Cebrià 3, Sant Pol de Mar.
Molt a prop de la Nacional 2 i de la sortida de l'autopista. Obert cada dia des de les 8 del matí.
Informació i reserves al 93 760 32 92.
Comparteix els continguts de facebook.com/radiocalella. radiocalella.cat.
Doncs avui hem traslladat el nostre estudi a la Residència dels Arts de Pineda de Mar, on hi ha una persona que ens estimem molt a la ràdio i segurament també molts de vosaltres, que és el Jaume Prona. Què tal,
hola.
Jaume?
Hola, bon
molt
dia.
Bon dia. D'entrada, com es troba?
Bueno, es trobo avui millor que cap dia, perquè us tinc en companyia i això, doncs, em dona força. I estic molt il·lusionat que hàgiu vingut, perquè avui és l'inici de lo que serà aquest fi de setmana que ve amb aquesta festa que dedica la ciutat de Calella en el grup Pavi Moltó i en el seu president Jaume Pruna.
Jo recordo, ara feia memòria amb el Jaume, una entrevista que li vaig fer jo mateixa a la ràdio, al Jaume Pruna, una de les moltes que li han fet, perquè hem parlat moltes vegades, on jo li preguntava al Jaume si Calella li havia tornat amb ell doncs tot el que ell i el grup havien fet per la ciutat, que han fet molt. I em deia que a ell li faria molta il·lusió que li fessin un cap gros. I fixa't tu, sí, que ja el tenim aquí.
Sí, jo penso de que ha sigut una cosa molt rara. Fa uns 2 anys que vaig anar a l'Ajuntament i ho vaig comentar amb l'alcaldessa i em va dir, diu, això, diu, s'ha de mirar molt bé, diu, perquè s'ha de mirar a veure de quina manera es pot finançar això, diu, deixa'm apuntar. I aquell bloc que tenen allà de punts s'ho va apuntar i han passat 2 anys.
Home, però s'ho va apuntar en un lloc on t'ho tenia en compte.
Sí.
Perquè hem arribat al cap de setmana on s'estrena.
Han passat dos anys. I després s'ajunta a parlar amb
en... Amb els geganters.
Amb els geganters i amb en d'aixòs.
Amb el Josep Miracle, dels Amics de la Poesia.
Amb en Miracle, els Amics de la Poesia, i formen un equip per fer una festa. I aquesta festa consisteix, cosa que vaig pensar que era un miracle, perquè va ser el dia precisament de
l'aniversari del Pavi Moltó, vol dir?
No, de l'aniversari de...
O la festa dels Amics de la Poesia.
Flors, de les Amics de la Poesia.
Vol dir els Jocs Florals.
Ah, això mateix. Val. I en allà va sortir tot, però va sortir ja el dibuix del que va fer la mostra. El dibuix del que va fer hi ha la, la form, la, les formes de, de, uh-huh. I un escrit que es comprometia a fer aquest cap i entregar-lo a tal data, data que era el mes de setembre, sí. Però que després, per raons de feina o per la conveniència que hagi sigut, pues, s'ha traslladat en el mes de desembre.
I per vostè, Jaume, què representa que Calella li faci un cap gros? Que és el que vostè realment li feia molta il·lusió, no?
Sí.
A veure, per què? Per què això?
A veure, a Mataró hi ha els gegants.
Hem de dir que el Jaume Prunet és fill de Mataró, eh?
Sí, en els gegants en diuen, en els capgrossos en diuen nans. Uh-huh. I jo, de petit, petit, tots anàvem sempre per mar avant, el jovent, a l'Ajuntament, a tombar el gegant i entrar als... Era una típica... una cosa típica de, la, de les santes. Uh-huh. I a mi, mira, sempre em llamava, sempre em cridava l'atenció. Oi, si algun, si algun dia m'agradaria formar part d'aquest equip, que de ser un, una persona que et representés amb cartró, per dir alguna cosa, ara, amb material sintètic.
Sí, és igual.
És igual.
Del que estigui fet. Sí.
I, bueno, i em donen la sorpresa que em donen tota la documentació per dir-me que el dia tal de setembre es farà aquesta, es farà una festa dedicada en el 50 aniversari del grup Pavi Moltó i dels 50 anys com a president d'en Jaume Pruna. Uh-huh. I així s'ha continuat i això s'ha anat reforçant de tal manera que, bueno, l'únic que no en sap res de la festa sóc jo.
Bueno, sí que sap que es farà la festa i, de fet, per això nosaltres som aquí, però vol dir que hi ha coses de la festa, detalls de la festa que vostè no coneix. I val més que no conegui, perquè sí, suposo sí. Que està il·lusionat, no?
Sí, i tant que sí, i tant que sí, i tant que sí. I sé, a més, el que sí que sé és que ho fan molt bé. I s'hi ha juntat gent important, com són els...
els geganters, els geganters, els amics de la poesia...
Exacte.
L'Ajuntament, lògicament.
L'Ajuntament...
I vostè, Jaume, amb això ja se sent compensat per tot el que vostès culturalment, socialment han aportat a la ciutat?
No, jo no em sento compensat de res. No hi ha compens, no hi ha compensació. Quan es forma el grup a l'any 69 es pensa en menjar i quan es forma el grup a l'any 73 es pensa en fer cultura. I és aquí quan comença la roda que ha portat a fer 100 monuments i plaques a tot diverses parts d'Espanya, a l'Àfrica, bueno, en fi, 40.000 llocs. I això ens ha donat una força enorme i unes ganes de treballar també enormes. Final d'això. Aquí hi havia un patrimoni important dintre les nostres possibilitats. I aquest patrimoni s'ha cedit completament en el Museu de Calella.
Sí, això ens ho va venir a explicar el seu fill, l'Albert, que el vam tenir fa... No fa pas massa, el vam entrevistar aquí a la ciutat, i ens va parlar també, nosaltres li vam fer la pregunta també en referència a la continuació, no?, del grup Avi Molto, perquè quantes vegades veiem que quan el líder d'una associació es retira, costa molt trobar doncs algú que estigui al capdavant. D'això vostè i jo n'hem parlat moltes vegades, no? De la, seva, la preocupació, de fet, del Jaume Prunet, la de vostè, era que no trobaven relleu i que sempre... Vostè cada any em deia, em sembla que serà l'últim any, em vull retirar, però l'any que ve havia de tornar perquè no trobava ningú que es posés al capdavant, no? Què passa ara amb el grup Pavi Moltó? Què passarà?
Res. El Pavi Moltó ha tingut un principi i un final. Estem al final. Uh-huh. El que està fet, fet està. El que està donat, donat està. El que el poble va entregar per guardar i per ser un altre dia patrimoni, ja també s'ha lograt, s'ha repartit, s'ha donat al museu. O sigui que no hi ha lloc a dubte de que el Pavi Moltó ha complert amb les seves aspiracions. Les seves aspiracions era que si un dia deixàvem d'activar, passaria tot a la ciutat de Calella. I aquesta és una realitat. I com que tot s'acaba, nosaltres també ens acabem. I ara començar de nou ja és impossible. Si ara parlem d'un pressupost de fer qualsevol bust o de fer de qualsevol figura, ens trobaríem que no impossible tenir diners, impossible tenir diners per poder-ho finançar. Perquè ja no és el preu d'aquell temps, i quan veus que un euro és res, doncs dius, bueno, escolta, què en faríem de 50 euros? Ni de 500, ni de 1.000, ni de 2.000. Uh-huh. I en canvi, quan anaves amb pessetes, escolta, i a més, els escultors, bona gent, anaves, et convidaven, et feien 40 proves amb fang, després t'ho passaven amb guix, et deixaven la foneria perquè hi estiguessis i veiessis com es anava fent tot. Doncs això per nosaltres ha valgut molt. Per nosaltres ha valgut molt, ha sigut tot. Perquè hem viscut a dintre. No solament s'han fet les coses, sinó que les hem viscut a dintre. Les hem viscut des de les entranyes, no només per lluir-les. Ja abans de... És com una mare, no? És com una mare. Hem sentit aquesta il·lusió com de tenir un fill. Com jo he anat per les cases a buscar bustos i he trobat a la Montserrat i hi havia el gusto d'això d'en Llobet Guri i me'l va deixar i després no me'l va regalar. Vaig trobar tres bustos d'en Saula, des de l'avi fins a la Maria Teresa.
Que són els que tenien exposats en la sala que tenien allà al carrer, al carrer Llarg, no? Al carrer Jovara, no? Tot això ha quedat a mans de l'Ajuntament.
Bustos,
del patrimoni de la ciutat.
Ah, exacte. I són bustos que tenien ja una certa categoria, no? Perquè, per exemple, doncs, l'avi Saula era un viladomat. Uh-huh. O sigui que ja era una mà de mestre.
I vostè, Jaume, aquest final del Pavi Moltó, com l'ha viscut o com l'està visquent? Li fa pena o és el que diu vostè? Tot té un principi i tot té un final, no? Com ho està visquent?
Jo l'estic visquent normalment bé. Normalment bé, perquè he tingut, a l'hora de la veritat, qui m'ha donat apoyo i ha fet possible que tot es posés en el seu puesto i es repartís com Déu mana. Aquest ha sigut el meu fill Albert. L'Albert s'ha cuidat de tot. L'Albert ho ha fet arribar a tots els estaments. Uh-huh. Tenim factures, tenim papers, tenim prova de que tot el material, tot el que teníem, ha estat... A veure... I el que hem regalat tot el mobiliari a Iglesias, a Tordera.
Sí, això ens ho va explicar l'Albert.
És que ha sigut un misteri. I ara passem del misteri al miracle. I el miracle serà diumenge, quan verdaderament el grup Pavi Moltó i el seu president quedaran retratats per l'esdevenidor amb la figura del president, que es podrà passejar per Calella els dies que hi hagi festa, el dia de la festa major, i diguin, qui és aquest que va per aquí amb barretina? Veus, aquest sempre una. El que feia allò, el que feien això, els que anaven a la muntanya, quedarà un record per Calella, quedarà un record per la gent, quedarà un record que representarà una estima, un respecte. No es va buscar res. És tenir que pensar que queda alguna cosa viu de lo que ha funcionat fins ara. I després baixa el taló i s'acaba. Poder hi haurà més coses. Hi ha més coses. Tenim molt de material encara per entregar. Molt de material. Ara, si serà un material que anirà bé en el museu o serà un material que anirà bé en un col·legi, tot dependrà de com s'estudia. Avui l'Albert està en una reunió del museu. Suposo que es vol fer una exposició de tots els estris que hem donat,
sí.
i que sembla que això allargarà uns mesos perquè tothom qui vulgui doncs ho pugui veure.
Molt bé, Jaume, doncs estem molt contents d'haver-lo vingut a veure.
Ja
sap que la ràdio i la tele, que ara ja som Ràdio Calella Televisió, doncs sempre hem tingut una estima molt especial per en Jaume. I jo crec que ell també, per nosaltres, perquè ha vingut tantes vegades a la ràdio, l'hem entrevistat tantes vegades.
Des del començament.
Doncs només li desitjo que es trobi bé, que pugui gaudir molt d'aquesta festa, que serà la seva festa, perquè ell parla del Pavi Moltó. Però, com moltes entitats, dèiem abans, tenen un líder. I el dia que aquell líder, doncs, per les coses que siguin, doncs deixa de ser-ho, moltes entitats es perden. Que és una miqueta el que li passarà al Pavi Moltó, no?
Sí.
El que li passa al Pavi Moltó. Per tant, permeti'm que puguem dir que aquesta és una festa potser dedicada a vostè, que és la persona que durant molts anys ha tirat del carro.
Hem d'intentar que quedin algunes festes tradicionals, sobretot del Nadal, sobretot per la mainada.
El cagatió,
mantenir el cagatió,
no?
Mantenir l'home dels nassos.
Això ens va dir l'Albert que ho mantindrien,
Això, mantenir això, et dona una il·lusió, perquè vas a la plaça de l'Iglesia i veus allà 400 vailets, nens i nenes allà recollint el seu picant, el cagatió. Això és que no pots deixar-ho, això, no pots deixar-ho.
Doncs, Jaume, gràcies per haver-nos rebut i li desitjo que es trobi molt bé per disfrutar d'aquesta festa i pels dies que vindran.
Gràcies a vosaltres, perquè sempre esteu a punt jo. Sempre que he fet alguna cosa amb vosaltres, sempre he dit el mateix. Escolta, Ràdio Televisió Calella és un mitjà de comunicació que l'hem de tenir i l'hem de conservar, perquè és la manera de fer conèixer el que és la mort a un poble, el que és la mort a un país, el que és la mort a una ciutat. Moltes gràcies per estar avui aquí i poder compartir, si podeu, el diumenge la festa. A mi em faria molta il·lusió que aquesta festa quedés gravada i pogués tenir una placa a fi efecte de que un altre dia els meus nets doncs puguin veure el que feia l'avi i el que no va poder fer.
Així serà. Jaume, moltes gràcies.
A vosaltres.
Moltes gràcies. Doncs jo crec que quin millor final que les paraules que ens ha dedicat el Jaume Pruna a l'equip de Ràdio Calella Televisió. Gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Ràdio Calella. Ràdio Calella. Ràdio Calella.cat.
InLingua. Cursos totalment subvencionats per a treballadors de tots els sectors, autònoms i fixes discontinus. Cursos subvencionats al 100%. Anglès B1.A. Inici 2 de desembre.
Comptabilitat, inici 10 de desembre. Photoshop, inici 4 de febrer. InLingua, cursos totalment gratuïts, places limitades. Informeu-vos-en ara mateix dels dies i horaris de cada curs. InLingua, carrer Bruguera 275, Calella. I al web inlinguacalella.es. InLingua, cursos totalment gratuïts. Amb el suport de...
Generalitat de Catalunya, Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, PIME Coneixement i Ministeri d'Empleo i Seguretat Social.
Ràdio Calella Televisió, arreu del món. Twitter, @RadioCalellaTV. A Facebook, clica m'agrada.
Deu minuts, camí de les 11 del matí. Víctor Riera, què tal?
Hola, Sònia, bon dia.
Quina entrevista més emotiva,
Oh, que maco el senyor Pruna, Sempre tan entranyable,
I tant, i tant, i tant. Aquesta entrevista que vam anar a gravar a la residència als Arts, sí, ahir, on ell està ingressant,
no? Em va fer il·lusió tornar-lo a veure
allà. I tant que sí, ens va fer molta il·lusió, sí, sí. Bueno, parlem de cinema.
Va, parlem de cinema. Ara, que hi ha molt àlbum de les sèries, tu a vegades m'ho dius, ai, has de parlar de sèries, però jo tampoc sóc de mirar moltes sèries, no sóc el més expert. Hi ha una sèrie que em sembla que estan preparant la tercera temporada, que és Westworld, que està basada, poder no tothom ho sap, en una pel·lícula de l'any 1973 que es titula igual, Westworld. És de l'Oeste, si escolta, és de l'Oeste.
Escolta, però si estàvem esperant que passés alguna cosa molt, molt...
Clar, és que és això la gràcia de la pel·lícula. Jo crec que aquest principi musical ja defineix bastant bé el que passa. Deixa'm dir-te que el director és en Michael Crichton, que la gent el coneixerà perquè és l'escriptor de Jurassic Park, però potser molta gent no sap que va dirigir unes quantes pel·lícules perquè ell mateix va dirigir aquesta pel·lícula i és... La gent més veterana, potser se'n recordarà del títol espanyol, que era Almas de Metal, que potser la gent dirà, ah, jo me'n recordo Almas de Metal. T'explico una mica la història de què va estar. La gent que vegi la sèrie, la gent més jove que conegui la sèrie, li sonaran coses, perquè diguem-ne que és una història que no se sap a quina època està ambientada, potser en un futur o així, que es veuen uns senyors viatjant amb un avió que anant en un parc temàtic. Diguem-ne que hi ha diferents àrees. Hi ha una illa que es diu... Una zona que es diu Delos, que hi ha una zona que és d'una època medieval, saps com això es parla com a PortAventura, els romans?
Sí, sí.
I una que és a l'oest, que és on passa la major part de la pel·lícula.
Sí.
Però la cosa està que tota la gent que hi ha allà són robots. Llavors tu els veus molt normals i dius, ostres, i hi ha allà els vaqueros, els d'allò... Però... No són persones. I ho saps mirant-te'ls i la mà. Es veu que ho diuen, que la mà no sé, per què és la mà, no sé què tan realista la mà, i veient la mà dius, ai, la mà està una mica més mal feta, llavors saps que és un robot. Però si no fos per la mà, Sònia...
Ah, són robots que es fan passar per humans.
És que tu penses que són humans. Llavors què passa? Que pots anar amb una pistola i matar un senyor perquè no l'estàs matant, estàs disparant a un robot.
Ah. Hi ha una cosa que em despista. Si estem a l'època dels westerns,
sí.
Què fan? Uns anant amb avió...
No, perquè comença la pel·lícula així, que van amb avió, que els traslladen en aquest espècie de parc temàtic.
Val,
a terra, en allà,
d'acord.
I en allà és on els divideixen. Uns van a l'oest, els altres van...
Uh-huh.
I diguem-ne que... Bueno, tot sembla que molt divertit, no? Estan allà disparant... Diguem-ne que el protagonista... La gent podria sonar una mica, l'antagonista, com el dolent de la pel·lícula, entre cometes, és en Yul Brynner, que és aquell senyor, no sé si són aquell senyor Calvito, un senyor bastant mític.
Jo no soc molt de pel·lícules de l'oest,
bueno, Però segur que sí, veus la cara d'aquest actor, t'assonarà molt.
Sí.
I què passa? Doncs que estan allà i és el típic dolent que van i el maten. Mm-hmm. Però llavors a la nit el tornen a retirar, l'arreglen i no passa res. Però de cop un dia comencen a fallar coses. Una serp ataca amb una gent i ui, està començant a fallar coses. I diguem-ne que no saben què passa i el parc temàtic comença a fallar. i els robots es comencen a rebel·lar i aquest, el robot aquest dolent comença... Bueno, comença a passar coses, Sònia. I llavors una cosa que semblava molt entretingut, comença a haver-hi una mica de tensió perquè tot es comença a desmadrar en aquesta espècie de parc temàtic. És una pel·lícula bastant entranyable. No, a mi m'agrada molt, però sí que és que cinematogràficament no és una pel·lícula que dius, oh, quina obra mestra. Sí. És una pel·lícula per passar l'estona.
A tu t'agraden les pel·lícules una mica rarotes, eh?
Aquesta és una mica... Bueno, és una mica... Perquè és una barreja... A mi els westerns no m'agraden gaire, però els veure aquesta cosa una mica de ciència-ficció, de coses que no saps ben bé què passarà... Jo penso que és bastant recomanable per passar l'estona.
I de quin any és aquesta
pel·li? És l'any 73, ah. I sobretot si algú ha vist la sèrie i li agrada, doncs que sàpiga que no es pot perdre la pel·lícula, que va tenir una segona part que es deia Future World, que jo crec que és bastant inferior, però mira, si algú les vol veure, jo penso que està bé, que són aquest estil que recomanem aquí de pel·lícules per recuperar,
sí.
I per veure una pel·lícula dirigida per Michael Crichton, potser algú diu, no, era primera gran assalto del tren, que és una pel·lícula que va fer després, també bastant divertida, però bé, la seva faceta com a director de cinema, que...
Està bé.
Que
es diu Westworld,
o Almas de Metal, com es va estrenar aquí.
Perfecte.
Si volem anar, en canvi, diem, no, jo tinc ganes d'anar al cinema, també tenim... Aquesta setmana és bastant entre comèdia i drama, eh? Tot o una cosa o l'altra.
Vaja.
Comencem, si et sembla, per les comèdies.
Sí, home,
una comèdia una mica negra, però aquest estil que a mi també m'agrada bastant, que es diu Puñales por la espalda.
Soy el teniente inspector Helio. Y él es el agente Wagner. Solo queremos hacerles unas preguntas. Al parecer, la noche en que murió, la familia se había reunido para celebrar el 85º cumpleaños de su padre. ¿Qué tal fue?
¿La fiesta antes de su muerte? Oh, genial.
És allò típic, aquelles pel·lícules que tot, les típiques amb una mansió, en un lloc que hi ha tot ple de gent que qualsevol pot ser sospitós de l'assassinat. Aquestes històries així. Els actors són bastant coneguts. Surt en Daniel Craig, que és el que fa d'investigador, la Jamie Lee Curtis, el Chris Evans. I diguem que és això, és el que sentíem a la veu. És un famós escriptor de novel·les de misteri que de cop, després de la celebració de la festa del seu aniversari, apareix assassinat.
Caram.
I llavors és l'últim que s'ha d'investigar, que ningú pot sortir d'allà perquè tots són sospitosos. Uh-huh. És aquest estil de pel·lícula, eh?
Bueno, es diu Puñales...
Puñales por l'espalda, eh? Uh-huh. Tenim una comèdia romàntica, que jo ni t'he portat el tràiler, perquè es veu bastant fluixeta. Bueno, doncs, Les Christmas, les típiques aquestes de Nadal, mira, Sònia, no t'he portat el tràiler, però segur que t'agradarà.
Aquestes
és
de ensucrades,
mismo,
eh? No?
Sí, una mica más de lo mismo. Ja, però bueno, ja. Que la gent ho sàpiga, que també s'estrena. Uh-huh. I una altra... que es veu bastant curiós, una comèdia argentina que es diu La Odisea de los Giles.
Según el diccionario, Gil es una persona lenta, a la que le falta viveza y picardía. Aunque ya sabemos que laburante, tipo honesto, gente que cumple las normas, terminan siendo sinónimos de Gil. Pero un día, el abuso al que estamos acostumbrados los Giles se convierte en una verdadera patada en los dientes. I uno dice, basta.
Que bons oradors són.
Aquest, la gent podria haver reconegut que és el Ricardo Darín.
Uh-huh.
A mi és un actor que m'agrada bastant. La pel·lícula passa a Argentina a finals del 2001, o sigui, si la gent se'n recorda, l'època del Corralito, que va haver-hi tot aquell xou.
I
representa que un grup d'amics que volia fer una cooperativa, amb tot això del Corralito... perden tots els diners.
Uh-huh.
Hi ha com una espècie d'estafa entre un advocat i el gerent d'un banc, i ells diuen, doncs saps què? Hem de recuperar com sigui els diners. I llavors comencen a muntar aquí una estratègia per intentar recuperar aquests diners, i diguem que és aquesta... Bueno, també una comèdia que es veu simpàtica per tractar temes així interessants. I jo crec que també és una pel·lícula bastant recomanable.
Molt bé, es diu La Odissea de los Giles.
Tenim totes aquestes comèdies, sí. I també tenim drames. Tenim un drama espanyol que jo crec que també és molt interessant, amb l'Eduard Fernández i la seva filla, la Greta Fernández, que es diu La hija de un ladrón.
¿Nombre?
Sara Garrido. He trabajado de limpiadora y en bares, o sea, que sé limpiar y sé cocinar.
¿Y cómo te definirías?
Normal. Una persona...
Bueno, és d'aquestes de shot... Poder una mica dura, però maca, d'aquestes que te toquen una mica la fibra, que t'arriben, eh? Representa que és la història de la Sara, que és una noia de 22 anys, que té un nen petit de 6 mesos i també se cuida del germà petit. I que s'ha hagut d'espavilar, les típiques que s'ha hagut d'espavilar tota la vida.
S'ha hagut de buscar la vida.
Exacte, una lluitadora.
Sí, sí.
Llavors, sense contar-hi, de cop, un dia el seu pare, que estava a la presó, surt de la presó.
Uh-huh.
clar, ella, diguem-ne que no és que hagin tingut mai molt bona relació, però ella no vol que influenciï el seu germà petit perquè diu, ostres, serà una mala influència, i diguem-ne que és aquesta relació del pare que ha sortit de la presó amb la filla, amb totes aquestes problemàtiques socials, d'aquestes que dic jo, maca, però una mica dura. Es veu, els dos actors, que realment són pare i fill a la realitat, tothom diu que estan esplèndids, llavors jo crec que és una bona recomanació, eh?
Molt bé, i tenim un minut i mig.
Va, acabem, doncs, ja acabem. Tenim un altre drama francès que es diu Gloria Mundi,
sí,
i acabo amb una pel·lícula d'animació que es diu, d'aquestes japoneses, que es diu El tiempo contigo.
Aquel verano, desde lo alto del cielo, cambiamos para siempre el destino del mundo.
Uns anys enrere va haver-hi una pel·lícula que va tenir molta repercussió, bueno, molta, bastanta repercussió, japonesa, que es deia Your Name. A mi em va agradar bastant, perquè, bueno, diguem-ne que és una pel·lícula que sembla molt lleugera, és com la història de dos, en aquest cas, també té un paral·lelisme amb aquella pel·lícula, que és una història de dos adolescents, però en què es barregen una espècie de fets paranormals, coses, en aquella eren salts en el temps, en aquella que representa que és una noia que pot interferir en la meteorologia,
sí,
i és com, diguem això, sobre la base d'una història molt lleugera, hi ha una espècie de... ja va una mica més enllà la pel·lícula. Llavors, si algú va veure Your Name, jo crec que no se la pot perdre, i si algú va veure algun de cinema japonès una mica diferent, doncs El tiempo contigo jo penso que també és una bona recomanació.
Però és de dibuix o no?
Sí, sí, és d'animació, és d'animació. Però per tota la família, però que és bastant... que la gent gran jo crec que pot veure més coses que la gent petita,
bé,
que la
Víctor,
vegi.
20 segons ens
doncs
queda.
Ja està, doncs els acomiadem.
Recomanem al Cinefòrum de demà,
ràpidament.
Ah, és veritat,
sí, que m'ho has dit tu, que hi ha el Casal Amistat, sí, demà a les 5, a 6:15, Cinefòrum, La Fuente de las Mujeres.
Molt bé. Tens planillo cap de setmana?
Sí, però és que tinc bastanta feina, Sònia,
sí,
eh? No sé què passarà.
Bon cap de setmana, Víctor, gràcies.
Igualment. Adéu.
Som-hi, doncs, 11:05, és temps de tertúlia, com cada dia aquesta hora aquí a la ciutat. Avui amb la Montserrat Casaus. Bon dia, Montserrat.
Bon dia, què tal, com
estàs? Isidre Argelers.
Bon dia.
Xavier Gaset.
Bon dia.
Lluís Barri.
Molt bon dia.
Xavier Arniges.
Bon dia.
Com estem?
Bé.
Bé? Sí? Tot bé? Tot bé, tot
sí,
bé, tot
no
bé.
Sí, no hi ha coses d'especial
no
interès.
No n'hi ha good news,
sempre
que diuen?
Sempre n'hi ha.
Sí, anar tirant, que es diu. Escolteu una cosa, ja tenim molts temes damunt de la taula. Sé que el Xavier vol fer alguna cosa, vol dir alguna cosa en quant al tema de l'emergència canvi climàtic.
Xavier 1 o Xavier 2?
El Xavier Gaset, no?
Sí, però fes, ja, sí, ja sortirà.
Sí,
ja,
sí, ho fem, ja ho sortirem. La Montserrat Casaus, aquesta setmana hem comentat també el tema de òbviament, vam dedicar el dilluns el dia internacional de la violència contra les dones, i em sembla que volies dir alguna cosa de la tertúlia del dilluns, Montserrat?
Sí, dilluns vaig estar a punt d'agafar, sí, el telèfon i trucar, però és que dic, bueno, sempre sóc una mica així, és com rebelde.
Doncs ho pots fer-ho sempre que vulguis, només faltaria.
A veure, una mica es va fer una... Estic d'acord amb algunes coses que es van dir, però una que deia com si les dones acceptessin el rol que sempre hem tingut perquè se pinta, no s'arregla, no sé què.
Sí. I com que ens pintem per agradar als homes, no?
I me va grinyolar moltíssim. Uh-huh. Era una cosa que no hi estava d'acord, no? Uh-huh. Pots pintar per moltes coses, per estar per casa sola també. Uh-huh. Vull dir, per veure-te bé, no?
Feien referència als adolescents, que es detectava una miqueta en l'àmbit educatiu, doncs, que s'arreglaven per agradar als homes.
Clar, no? Això és com si jo...
D'entrada, un es pot arreglar per agradar qui vulgui.
Sí, sí, clar.
Saps què et vull dir? Només
faltaria.
Si
deixa,
exacte,
per exemple.
Exacte.
Però, a més, és que com si les dones, com si un home es deixa bigoti o es deixa barba, també diem que s'ha acceptat un rol per agradar les dones. Que, no sé, ho vaig trobar molt absurd, no? Aquesta, vull dir, és algo que encara no ens hem després de totes aquestes coses d'alguna manera, no? És que portem molts anys de... De lluita.
Portem molts anys de lluita, molts anys celebrant aquest dia en contra de la violència contra les dones, però les xifres són escandaloses. Des que es compta, des que es comptabilitzen el nombre de dones mortes a mans de les seves parelles, que, insistim, no són les dones que se suïciden, les dones que moren a mans d'algun boig que els troba pel carrer, etc, etc. És a dir, aquestes no estan comptades aquí, no? I sembla que sí que es fan coses, hi ha molta gent que treballa per revertir aquesta situació, però sembla que el que es fan no dona fruits.
Clar, el que passa és que la violència contra la dona, no sé per què ens estranya molt que els matin, però és que la violència contra la dona es dona a totes les cultures, d'alguna manera, no? A totes les cultures hi ha algú que se li ocorreix algo de violència contra les dones. Comencem amb les ablacions de clítoris, el burca, les que es tenen que lligar els peus, les que es tenen que posar el coll de girafa, la prostitució, etc, etc.
Les que moren a pedrades.
Les que moren a pedrades, vull dir, és que no acabaríem mai a les tribus africanes, vull dir que la violència existeix, i molt, i no solament és la que hi ha aquí, sinó és que és tot el món, que hi ha una violència desfermada contra les dones. Probablement després dels dones hi ha pels nens, però de moment és contra les dones, més que res.
Hi ha 5 senyors a la taula. No sé qui vol començar dient alguna cosa sobre aquesta qüestió. Qui dispara?
Estic
Joan,
molt,
hola, Joan.
Molt d'acord. Hola,
Joan, bon dia, Joan Torrent.
Que això és una mostra de poca civilitat o de poca... com es diu això? Bueno, això...
És un tema d'educació, com es va
civisme.
Parlar també... Sí, és un
manca
tema de civisme. És tant de civisme com d'educació de les persones. Una persona que ha rebut una bona educació, una bona formació, que té una estabilitat a casa...
Bueno, no tirem tant enrere, que llavors que hem de parlar de què és una bona educació.
No ho dic perquè va sortir aquí a la tertúlia.
Jo t'explico, perquè en un moment determinat pot ser haver-hi un col·lectiu de gent que pensin que la bona educació és la que demostra que hi ha una diferència en aquests nivells entre home i dona. Mm-hmm. Vull dir que... No, era un matís, eh? No és per embolicar el tema, però...
No. Mm-hmm.
Està clar que és educatiu, és cultural, és social, no? Des del moment en què qualsevol de nosaltres, estic segur que has de reflexionar a vegades segons què dius o segons què comentes, vol dir que socialment no hem, portem molts anys d'endarreriment i constantment has d'anar mirant a veure si allò que fas o allò que dius és correcte o no és correcte, no? Per tant, vol dir que no ho tenim interioritzat, una igualtat real o d'un treball amb totes les persones per igual, no? I això és fotut. Si gent com nosaltres, que en som conscients, no estem, entre cometes, tranquils, perquè ja saps que sempre hi ha coses, doncs vol dir que s'ha de continuar treballant i molt.
Mm-hmm. Inclús podríem dir alguna cosa que el tirar endavant amb aquests termes de comprendre cada vegada més que som iguals, etcètera, etcètera, potser és un punt de l'evolució de l'espècie. És a dir, no deixem de ser una espècie animal amb una sèrie de comportaments, potser el comportament, o segur que el comportament inicial era aquest, d'un home dominant, etc, etc, i això és el que al llarg dels anys d'evolució que té la humanitat ens hem d'anar traient aquest llest, aquest llast que ens queda a sobre, i l'evolució de la humanitat jo crec que va cap aquí. I llavors fixeu-vos que amb les cultures una mica més, entre cometes, endarrerides i tal, el masclisme aquest i aquesta manera es significa molt més que en les més evolucionades, malgrat tot no estem evolucionats del tot. Vull dir que podríem pensar que, com a curiositat,
Jo crec que és un problema més que de civilitat, que ha dit en Joan. Jo penso que és de civilització, és un fracàs de la civilització. Vull dir, de l'evolució de les cultures, de les civilitzacions. I això ho estem veient amb la dona, que hi ha un suposat retrocés, perquè havíem tingut anys que semblava que la cosa avançava correctament, i hi ha un cert retrocés, o bastant retrocés, es tornen a donar per bones conductes que ja les havíem rebutjat, però això no solament passa amb el tema de la dona, passa amb molts altres temes. I jo penso que estem en una involució cap a un reaccionarisme absolut i total. O sigui, perquè això passa amb una quantitat enorme de temes, i si després parlem del canvi climàtic, veureu que tot lliga, tot va lligant. En vez d'anar endavant cap a una civilització superior, bueno, hi ha moments que sembla que sí, però després fem quatre passes enrere. I ara és un punt de donar aquests quatre passes enrere.
El pèndol tira una mica enrere i després...
Sí, però...
Es va avançant a poc a poc, però a base de pèndol,
però ara, jo
acció,
diria...
reacció, acció, reacció...
Sí,
acció,
però
reacció.
Jo diria que ara els passos en darrere són molt potents, eh? Molt.
Home, les xifres canten, sí. Les xifres canten i és que no sé què més es pot afegir.
Jo vaig veure aquest dia una notícia que diu les barbaritats que pateix la dona i així, que em va també... Em va xocar molt i bueno, em va quedar... Que una mare de l'Àfrica li aixafava els pits a les filles amb pedres supercalents i així... perquè no semblessin que fossin noies i no les violessin. Que es feia passar per nois i llavors, bueno, els li posava una cinta apretant, perquè, a més, perquè no se li desenvolupessin els pits. Per què? Perquè no les violin, o sigui que són coses tremendes.
Tot i així, aquests temes tan extrems, és evident que els rebutgem i que tots els tenim super interioritzats, però jo aniria a les coses més del dia a dia, eh? Per exemple, l'esport a casa nostra. És igual per tots nosaltres, l'esport masculí i l'esport femení, en determinats esports
no.
Que són més visibles,
no.
D'una manera escandalosa. Els sous són iguals, els homes i les dones, sabem que encara no passa en determinats sectors. Per exemple, els comportaments a casa, marit i muller, són iguals en determinats tasques de feines de casa. S'educa igual els nois i les noies amb aquestes determinades col·laboracions.
Ha canviat per això, eh?
Sí, que ha canviat, segur, eh?
La llar ha canviat bastant, eh?
Segur, però... Clar, cadascú es mira a través de la seva pròpia experiència personal, no? Jo vaig estar molts anys vinculat a l'escoltisme i es treballava molt el tema de la coeducació i Sí que és veritat, i estic d'acord en que dona la sensació de que s'ha donat una involució amb alguns temes. En aquell moment, potser perquè era un tema que estava entre cometes de moda, tothom s'hi afegia al carro, tothom mirava de tenir-los molt presents aquests temes, i ara, durant unes dècades, sembla que s'hagi oblidat, i quan t'oblides d'aquestes coses, vas enrere. És trist, eh? I no, jo no m'agrada anar en aquests casos extrems de cultures més, com dèieu, més primitives, fins i tot sense ser despectius, però és veritat. Però sí que hauríem de continuar treballant amb el dia a dia a casa nostra.
Però sí, fixa't, suposo... Ah, perdó.
Només un apunt, però fixa't que aquesta mare que fa això amb les filles és perquè no les violin, o sigui, imagina't, no? O sigui, que... Déu-n'hi-do, no?
A vegades sí que ens hem de fixar en altres cultures, perquè, vull dir, és una violència innata, que s'hauria d'explicar, no sé qui ho ha d'explicar, però aquesta violència innata existeix. I també és cert que últimament... amb un plis-plas perdem drets que hem adquirit durant anys i anys i els perdem en dos dies. I ens hem de preguntar també per quin motiu podem perdre tants drets, que, com deia en Xavier, no? El tema del canvi climàtic i tot això.
Perdona, Montserrat, també tornant a aquest tema que dèieu, no cal anar a aquests extrems. Quants de nosaltres ara no patim més que fa 10 o 15 anys quan una filla o una amiga nostra va córrer per la nit, per exemple? Quan abans era molt normal anar a córrer als vespres, a les 9 o a les 10 del vespre, ara tens la sensació d'inseguretat.
Vas mirant enrere bàsicament tota l'estona.
I surten casos de que ha passat. Doncs, ostres, no estàs tranquil.
I
això anys enrere, almenys no ho sabíem o no s'explicava o no passava.
La por forma part de l'ADN de la dona, eh?
No, però vull dir, ara no hem d'anar a córrer perquè ens violin. No, abans dèiem, li xafa perquè no la violin, però que aquí potser no anem a córrer perquè no ens violin, també, i això és molt trist.
Però normalment qualsevol dona té por de tornar al vespre sola a casa. Ja no solament la violin, és que per l'ús de la força, perquè t'agafin el bols, per qualsevol cosa. Portem l'ADN de la por incorporat en la nostra ment, ja, eh? Vull dir que no entenc per què això. També això és una violència contra la dona. És que n'hi ha moltes de violències. I crec que és molt cultural, també. I també la dona en té culpa, a vegades, eh? Perquè no és conscient del rol que tenim a la societat.
No, i a vegades que són molt permissives.
Molt permissives,
segons que molt permissives. Jo preguntava aquesta setmana també a la tertúlia si com a societat estem a l'alçada. És a dir, quan veiem alguna situació d'aquestes, perquè qui més qui menys tothom ha sigut espectador d'alguna situació aquesta de supremacia de l'home vers la dona, estem a l'alçada? Ens hi hauríem de posar en aquell moment? Hauríem de sortir a dir alguna cosa? O val més que no ens hi posem? Entre dos.
Home, deixar passar coses lletges no és propi... Que ho fem, eh? Ho fem. Però no hauria de ser...
Sí, sí.
A veure, el que passa que quan es veu una violència hi ha gent que tenen, o en un moment determinat podem tenir por, i dius, ui, jo me'n vaig cap a l'altra banda. Malauradament, si passa entre una violència... Imagina't una baralla al carrer i t'apartes perquè no et toqui, esclar, tendim a fer el mateix... quan hi ha, malauradament, quan hi ha algun home que està apallissant o esbroncant una dona i tal, per qüestió de... No solament per allò de dir, ui, ja s'entendran perquè és la seva dona i té dret a fer-ho, no solament això, sinó que és al revés. Els que passem per allà a la vora moltes vegades podem tenir por, almenys sembla ser el que es nota, que això és un...
Digue, Joan.
No, que a mi no, per sort no m'ha passat mai he sigut testimoni.
No, a mi tampoc, però...
D'una cosa així.
No, però ja no parlo de violència. Però,
no.
Parlo... Basta, no, bé, d'exercir la violència contra una dona, sinó de sentir alguna conversa...
Tampoc ens molestem quan hi ha algú demanant pel carrer, que ja sabem que seran crònics els que demanen pel carrer. Crònics, em refereixo que sempre són els mateixos, etcètera. Però és que tampoc ens mou consciències. I al revés, quan hi ha lleis que ens estan retallant llibertats... Tampoc ens queixem. Ens queixem relativament i es queixa un nucli i tal. Mirem estem parlant... És igual, llei Mordassa, qüestions laborals, ara estem amb el peron digital aquest. A veure, no sé, des del meu punt de vista, evidentment, el tema aquest de la darrera llei de que un govern, sigui del color que sigui, pugui intervenir preferentment a davant dels jutges per tancar un lloc web o unes, això per mi és coartar totalment la llibertat d'expressió. I en canvi, quines queixes hi ha hagut? Però, escolta'm, i
quins partits li han donat suport?
Sí,
però el Joan Torre no havia acabat. Acaba, Joan. Sí,
no, jo el que volia dir és que això és un problema, torno al tema d'abans, no? Aquest és un altre tema que hi podem entrar també, no tinc cap problema, però que la violència dels homes sobre les dones té una base, que ja ho apuntava la Montse, que en podríem dir ancestral, és a dir, dels orígens, l'home tenia un paper, la dona en tenia un altre, etc. Això ve d'allà, i encara està aquí. És a dir, tots els homes tenim aquella essència que connecta amb els nostres ancestres, i les dones igual. I aleshores tot això... Gràcies a la civilització, que ens hem anat civilitzant tots plegats, s'ha anat avançant, i evidentment que hi ha per mi un problema real, i és de que malgrat que l'escola es faci una tasca d'igualtat, de no discriminació i d'intervenció, quan a l'escola es veuen nenes que són assetjades o maltractades física o psíquicament, etc. Malgrat tot això, segueix havent-hi aquest retrocés que aquí constatàvem, no? És a dir, que és una tasca realment molt i molt i molt difícil de superar. Que hem tingut èpoques més bones, potser ens ho semblava, potser... Millor, no?, si les hem tingut, perquè tot allò haurà deixat un pòsit positiu. Però és evident que no. Per exemple, hi ha un programa de televisió que per mi és el que demostra que a l'ancestre, que és...
Mujeres, homes i viceversa. L'altre dia va sortir també aquí a la tertúlia.
Tinc dues netes, de 13 i 17 anys, i són addictes a aquest programa. I a casa mai hi ha hagut cap manifestació de violència domèstica, etc. Ni hem relegat, som iguals, l'home i la dona, fem tasques domèstiques per un igual, etc. Han estat crescudes amb una família civilitzada, per dir-ho així, i miren aquest programa. Jo això sí que no ho entenc. Sí que ho entenc. Ho entenc per lo de l'ancestre.
Sí.
Ho entenc per aquí. I bueno, aquesta és l'aportació que jo volia fer.
Algú més o canviem de qüestió? Bueno, ahir a la tertúlia ens va sorprendre el president de la gent gran, el Josep Maria Granyó. En plena tertúlia estàvem... No em pregunteu com vam anar a parar el tema en concret, però en qualsevol cas ens va deixar un titular. I és que si de cara a les properes municipals els partits polítics no es posen les piles amb la gent gran, presenten candidatura. I això és el que va dir.
Jo el que sí els hi demano i els hi exigeixo en nom de la gent gran, que siguin més eficaços. A mi no em serveix de res que em fotin 40 plans, que m'ho presentin perfectament bé i que després només se'n puguin fer dos. La conclusió que es va arribar allà diu, diem-n'hi 4 i fem-los aquests 4. No en presentem 40 i tal, perquè els drets de la gent gran els últims 15 anys s'han perdut. S'han perdut amb un percentatge molt elevat. Estem pitjor ara que fa 15 anys. Amb tot, amb tots els sentits. Llàstima que no he portat el memoràndum amb el que resumia això. I d'això em queixo. A més, em queixo per doble motiu. La gent gran no tenim tant temps com vosaltres. Vosaltres sou joves i teniu encara perspectives de treball de 20, 30 o 40 anys. No sé si es veu dolent, però bueno, 20 o 30 o 40 anys. Nosaltres ens queden 4 telediaris, com diu el meu sogre. Aquí ningú es parla de programes per la gent gran. I gent gran és a partir de 55 anys. I som el 25% de la població. Compteu, som el 25%, i amb els programes polítics es parla molt poc de lo que s'ha de fer per la gent gran. Poc, perquè vull dir... Bueno, se'n parla poc i encara es fa menys. O sento parlar de programes per la gent gran i objectius per la gent gran, que repeteixo, som el 25%, o jo, d'alguna forma, promocionaré una candidatura. No personalment, pot ser que no em presenti personalment, però sí busca les persones adients.
Ha dit...
És el meu president.
És el teu president, exacte.
Jo sóc membre participatiu de l'Associació de la Gent Gran.
Jo us haig de dir que en principi vaig pensar que parlava en clau d'humor, però no parlava en clau d'humor, eh? Ho pensa.
Fa alguna proposta concreta, alguna reivindicació concreta?
Bueno, jo crec que ha sigut clar. És a dir,
no,
ell
clar,
ve...
No.
Sí, home,
no,
en el sentit que ell no...
Clar.
Si
no
es presenta amb aquests arguments, no guanyarà.
Espera, que ell el que demana és que hi hagin propostes, no fum, sinó propostes concretes que es portin a terme per la gent gran.
I per què no les fa ell, les propostes? Per què no diu el que ell creu a través de la seva associació, de les coses que s'han de fer, que posi damunt de la taula?
Creieu que els partits a Calella no es fan coses per la gent gran? Que no es vella per la gent gran?
Jo crec que Calella es fa coses per tothom. I pots participar tant si ets gran, com si ets jove, com si ets dona, com si ets home. Jo aquestes coses tan específiques per homes o per dones, per gent gran o per... No les veig, és que no les veig, eh? A mi no m'ha cridat l'atenció, i sóc gran. No sé si ell específicament digui, vol dir a què, perquè això ho vaig trobar a faltar, eh? Quan ell parlava, vaig trobar a faltar que ens concretés què vol dir fer coses específiques per la gent gran. Però és veritat que la gent gran en aquests moments és un percentatge molt ampli de la població del país, i clar, pot mobilitzar molt el vot, això és cert.
La gent gran, què vol dir, jubilats? A partir de jubilats?
No, ha dit a partir
dels 55. A partir de 55, ha dit.
55 ja és gent gran?
Ell diu.
Bueno, jo
a veure, no és que siguis...
més i no em considero gent gran.
No és que la gent gran de 55 siguin... No, però diguem-ne que el ventall en el que es mouen és a partir de 55. Però està clar que els de 55 són molt joves.
En les lleis laborals o que afecten els llocs de treball, i els 55 encara estem actius laboralment, ja hi ha coses amb atenció a això que ell demana. Jo recordo, com a professor, a partir dels 55 podies demanar reduccions perquè la teva vida laboral seguís sent el màxim del que podies donar, però que potser...
No, i ara també pots seguir treballant, si vols.
Doncs, etcètera. És a dir,
home, només faltaria que la gent no treballés a partir dels 55.
No,
llavors estem acabats.
Ja parlo dels 65.
Perdona, estem acabats,
no.
Estem acabats perquè, mira, ara us diré una cosa,
no,
i amb aquest senyor també li diré una cosa.
El Granyó.
Venen molt mal dades, vale? Europa i aquí ja estan dient que ens han de retallar les pensions si volen subsistir. Sí. I per tant, aviam, fer tot aquest joc d'encenalls quan les coses són com són i la realitat toquem de peus a terra. Jo estic d'acord que si s'han de fer coses concretes, vale, que les proposin, si a lo millor estarem d'acord o no ho sé. Jo en principi amb un plantejament així no hi estic d'acord. A més, qualsevol col·lectiu podria, diguéssim, entre cometes, amenaçar els joves. Mira, si no feu res pels joves, farem un partit de joves. O les dones, mira, com que va tot tan malament per les dones, fem un partit de dones. Això no té, per mi no té cap sentit.
Però a part d'això, a veure, què hi ha la gent gran que no pugui fer ara, o que senti coartat per la política local, per entendre's, més igual qui mani, eh? Una persona gran no pot estar amb la seva família, no pot estar amb els seus fills, no pot cuidar els seus nets, no pot fer esport, no pot fer cultura, no pot estudiar, no pot anar al cinema, no pot anar al teatre. És que no sé, jo no sé què és el que la gent gran no pot fer que no pugui fer un altre. S'ha de fer alguna cosa especial per al col·lectiu? Possiblement, i es fan coses, promocionar determinades coses perquè els seus hàbits personals no, doncs, d'altres dècades potser no els van tenir, però jo no considero que sigui un col·lectiu especialment que se'ls hagi de fer un tracte molt diferenciat a la resta, perquè en el fons és potenciar el que fem tota la societat.
Jo sí crec que hi ha una cosa que hauríem de reivindicar tots per la gent gran. A més, ha sortit ara no fa gaire una estadística. Hi ha gent que es mora esperant l'ajuda per la llei de dependència.
Sí,
i es moren sols, o es moren sense l'atenció deguda. Mm-hmm. Això sí que ho trobo. Que ho posen jo votaré a favor. Vale? Ara, dic coses.
Sí, però això depèn del municipi.
No, però que es posin les piles...
Jo parlava del que pot fer un municipi.
Sí, no,
pots promocionar exacte. Determinats hàbits, no, determinades que
amb
ja es fa...
Que estic d'acord amb tu, que es fa? Bueno, doncs no, potser sí que es poden fer més coses, però jo crec que les coses bàsiques són aquestes, que les pensions arribin perquè la gent pugui menjar, que les ajudes per gent que està en dificultats de mobilitat o de dependència, doncs tingui ajudes. Això és lo fonamental, i això no s'està complint. Per tant, els senyors jubilats de Calella i de tot el Maresme i de tot Catalunya, jo els demanaria que apretem amb això... Apretem amb això i no vam posar un altre no sé què. Si això és el fonamental i no s'està atenent correctament.
Tenim el president de Calella Marxa.
No, president, no. És igual, un de la gent de Calella Marxa.
Un dels que mana. Vosaltres feu moltes coses cada vegada més per la gent gran.
Bueno, sí.
Sigui, bueno, clar, és el tema, diguem, esportiu o de caminar i així.
Bueno, hi ha el programa Esport i Salut, sí, que fa l'Ajuntament a través de...
Sí, amb l'Ajuntament, cada vegada feu... Bueno, fem entre tots més coses.
Hi ha més coses. Però per estimular els hàbits normals que pels que sigui no van tenint a la seva joventut o perquè han deixat de fer perquè es pensaven que eren gent gran. Això sí que crec fermament que cal estimular i que la gent gran no se senti que no pot fer res.
Exacte.
A mi el que més em preocupa de la gent gran, ho dic perquè també ho vas veient a casa, ho vas veient amb familiars, amb coneguts, és que estan sols. Molta gent gran el problema que té és que la societat està deixant a la gent gran que viu molts anys cada vegada més i els estem deixant sols. Això és el que realment és un gran problema
un
i
gran
a vegades
problema.
No saps com enfrontar-ho, eh?
Sí, el problema més gran de la gent gran és la solitud, actualment, Sí.
I els aparquen...
I això no pot solucionar el municipi, tampoc. Vull dir que és la societat, els fills, la família...
Aquí, bueno, través d'aquests plans de socialitzar-los, de que facin... Una altra cosa, si tenen mobilitat reduïda, si tenen dependència, això és més complex, eh?
Recordem que a Calella hi ha el programa Cuida'm, eh? Que és un programa de les botigues de proximitat, doncs, que tenen cura de la gent que va comprar, si veuen alguna conducta de gent gran, alguna cosa que els faci sospitar.
Ja es fan coses.
I tant.
I el que deies de la solitud de la gent gran i així, aquesta solitud moltes vegades provocada, ja ho diré d'una manera una mica forta, els aparquen a les residències per no tenir-los a casa. I això és una cosa que puguem-te'ls tenir, jo crec que se'ls ha de tenir a casa i cuidar-los com ells ens han cuidat des de que hem nascut, i llavors ara nosaltres no aparcar-los perquè ens molesten.
Bueno, i és, cal pensar que això és una minoria.
Sí, és una minoria.
Sí, està clar.
També hi ha persones molt grans que no consenteixen que una persona diferent els atengui a casa. I de vegades les famílies necessiten contractar els serveis d'algú que els atengui a casa. Jo, en el meu cas, hi va haver el meu sogre, concretament, que va voler anar a la residència a ell. I al cap de 3 setmanes es va morir. I ho va demanar ell. I quan va arribar allà diu, ostres, diu, això és... Què és això?
Esperar la mort.
L'antesala de...
Esperar la mort.
Però ja no parlem d'aquests casos tan extrems.
I nosaltres, amb els meus pares, vam tenir una persona que va estar 10 anys cuidant-los en els seus últims 10 anys. Fantàstic, a casa, tots els fills, etcètera, etcètera.
Sí,
en canvi,
sí.
A l'altra persona, doncs no va voler.
Sí, bueno, sí.
Que hi ha moltes situacions i...
No, ja. Però si és que no és una persona que necessiti molts cuidados mèdics i així...
És millor casa.
S'ha de mirar i anar-s'ho combinant per tenir-los a casa.
Sí.
Perquè és una gran llàstima, com has dit, que es fonin com una flor en una residència perquè es van consumint, pam.
No, això, perquè la gent així és inhumà, perquè, clar, tu tens tota la vida a casa teva, els teus records, el teu entorn, totes les coses, tot allò, quan vas a una residència, cap amb una bosseta que t'has d'emportar. Vull dir que és inhumà total, però, bueno, molta gent s'hi troba i potser algú de nosaltres també s'hi trobarà.
Què volies
dir,
Xavier?
Tristó, total.
No, deia que aquests són casos extrems, que també s'hi ha de treballar, però a mi el que em preocupa doncs, és l'edat del Grañó i companyia, no? Que se sentin doncs, això menys tinguts, que hi hagi gent que no està associada, que no es belluga, que està a casa, que es va consumint també a casa. Mm. Tenen salut, tenen recursos per, més o menys, perquè tenen alguna pensió més o menys digna, que cada vegada és pitjor i n'hi ha, són menys dignes, però... I s'estan allà, entre cometes, doncs, sense socialitzar-se. I això és el tema que s'hauria de treballar i les administracions amb ells, amb aquests col·lectius, mirar on... Perquè a vegades també es demana molt, i jo no he sentit de totes les manifestacions res en concret de dir...
Aquí està.
Que m'agradaria saber-ho,
Li demanarem la setmana que ve quan vinguem.
En l'associació en parlarem d'això.
Sí, en parlareu. Sí, sí, sí.
Perquè,
molt bé.
Clar, si fa aquestes declaracions, clar. Doncs allà hem de parlar-ne.
Ha d'especificar,
Què és el que li podem demanar a l'Ajuntament i a les altres administracions.
Exacte. Està clar que si ho demana és que hi ha un problema, o ell considera que hi ha, sí, per tant s'ha de mirar quin hi ha.
Home, el problema seria si un dia la Caixa deixés de subvencionar el local aquest, perquè llavors sí que tindríem... Llavors sí que hauríem d'anar tots...
Bueno, el local i moltes de les activitats que s'hi fan, no?
Hauríem d'anar a l'Ajuntament i veure com ho podem arreglar, això.
Sí, allà també es fan moltes coses. La gent va allà i no només jugar cartes com abans. Jugar cartes, domino...
Es fan moltes activitats. Sí, però escolta, depèn de la Caixa.
En Grañó ha estat un gran dinamitzador. Vull dir, van fer les Olimpiades aquest estiu.
Sí.
Que va ser...
I tant. Un èxit
total.
I els shows que feu d'això de com es diu, karaoke.
El playback. El ball que ens amenitza ella un cop al mes.
Es fan moltes coses, perquè la gent no es trobi allà encaixada, anem a jugar cartes. No.
Això era abans. Gasset, què volies dir?
No, només una cosa, que aviam, està molt bé que parleu de les propostes, però jo crec que abans de fer propostes el que s'ha de fer és un diagnòstic. Ho entens? S'ha de fer una perspectiva de què és el que la gent realment necessita i del que la gent vol, i a partir d'aquí fer les demandes concretes a l'Ajuntament. Sí. Perquè, clar, fer això... De veritat que...
No, però el que jo dic és com a soci, sí, que demanaré que
em parlem. Que explicacions, clar.
No, i de fer el diagnòstic,
sí,
i de fer
veure, no sé, una enquesta, sí, sí, o jo què sé.
Perquè la gent, això és massa inconcret. Dius, bé, vinga, posem-s'hi amb ganes. Què hem de fer? Digueu-nos amb què.
Ja te vaig tornant a la política, Torrent. Escolta'm una cosa.
No marxat pas, en Joan.
Bueno, perquè està de en aquest cas té un càrrec honorífic, no? En
sí,
cas,
clar,
no?
Però jo sóc socialista.
I tant.
Si cal, donaré la meva opinió, no hi ha problema.
Està actiu.
Escolteu una cosa, altres notícies d'aquesta setmana. El Marc Buch, que deixa la presidència de Junts per motius personals, i el Carles Ferrer, que substitueix a Òscar Ogé a la presidència d'ERC. Sentim primer Marc Buch, que deia això.
Amb aquest nou mandat, doncs, assumint més responsabilitats en l'Ajuntament, per tant, doncs, també necessita més dedicació per part meva, i per altra banda, doncs, he tingut la gran sort de que a nivell familiar, doncs, he tingut fills, però sempre dic el mateix, no? Quan vaig començar de president no tenia fills, i ara tinc la sort de tenir-me dos, però la veritat és que la vida, doncs, va canviant molt, va evolucionant, i com que necessito invertir més temps en altres coses, doncs, creia necessari que el partit tingués algú al capdavant i pogués dedicar tot el temps necessari, que jo ara actualment, doncs, no li podia dedicar, i el que no volia, doncs, era que el partit se'n pogués ressentir.
I Ferrer, que parlava, en aquest cas, com a president ja d'Esquerra Calella, parlava de nous reptes i d'un gran objectiu.
El nostre gran objectiu és fer que en Xavier Pons Domènech sigui el nou alcalde el 2023 a Calella. No? I en base a aquesta idea, doncs, jo penso que hem de treballar en dos grans aspectes. Un és obrir-nos a la ciutadania, i l'altre gran vessant és, en les èpoques convulses que vivim, treballar també internament, no? La gent que ja tenim, que és la gent que ens fa de vasos comunicants amb tota la ciutadania.
Què? Quina valoració en feu del que heu sentit? Perdó, digues, Montse.
Jo, referent a en Marc Buch, sí, agrair-li la feina que ha fet durant tots aquests anys. Són aquestes feines dures dels partits, que han de treballar molt sense recompenses massa importants, només l'agraïment dels militants, simpatitzants, i sé també que al mateix temps hi ha una noia, persona jove, que s'ha posat enfront de tot això, que no sé si s'ha dit, ja sabeu qui és, qui no...
Bueno, per ara no.
Ja us ho diran. Mm-hmm. Ja us ho diran, perquè no ho sé.
Exclusiva, Montse, que tal.
No, més bueno, que res, perquè d'aquests sí, quants dies doncs ja... s'han de trobar, en aquest cas, doncs, per designar la nova persona.
Per això,
ja
us ho diran.
No?
Sí. I, bueno, i a tots plegats, doncs, molts encerts, amb uns i els altres, en aquest nou camí que han començat, que serà bé al municipi.
I de... Jo, per en Carles Ferrer, el que ha dit, és, bueno, em sembla a mi que és més evident, no pot ser, em sembla que tots els partits, funcionen sobre el mateix, no? Treballar perquè el seu cap, diguem-ho així, doncs, en guanyi, no?
Sí, però o sigui en qualsevol cas, a les entrelínies, a les declaracions de Ferrer llegíem, doncs en qualsevol cas que sembla que es confirma que Pons Domènech optaria una altra vegada,
sí,
no?
Sí, sí. Però bueno, allò que ha dit, treballar perquè Xavi... Home, tots els partits treballen perquè el seu pugui guanyar. Em sembla que... Bueno, és igual, l'Òscar Roger suposo que també ho feia el mateix, i els el Cristina Gómez, en aquest moment, no li he trobat cap. No.
Gasset.
Jo, aviam, Dolor del Marbuc, pues, ho trobo molt raonable. És un noi que té, bueno, pues, família i...
No, i a més ara, com que són menys, han de...
Sí,
tenen més responsabilitats, no?
Responsabilitat més elevada en l'Ajuntament, no? És normal. I d'Esquerra, també, menys amb una cosa. Aviam, a mi no em sembla raonable que un partit polític ja anunci qui es presentarà per les properes alcaldies. Vull dir, la democràcia implica que això estigui obert, no? Dic jo, eh? Dic jo, eh? No.
Home, no ho sé.
No sé,
si hi ha un projecte a mig plaç...
Home, però pot haver-hi gent del partit que digui jo també em vull presentar.
No, soc del partit.
I, bueno, són 4 anys, eh? En 4 anys poden passar moltes coses.
Poden passar moltes coses.
No, hi ha 3, ja ens n'hem cuspit un.
Bueno, però últimament... 3 i mig. Les primàries per escollir candidats, penso que Esquerra n'ha fet i d'altres n'hem fet. Per tant, deixem que la democràcia interna dels partits es desenvolupi. Ara... Que diguin els que estem i ell vol, serà el nostre candidat, vinga, endavant.
Però això és molt evident, o sigui...
Sí. Diguem-ne que les primàries, aquest noi serà el candidat oficialista a les primàries.
O no, ja perquè falten 3 anys. Falten 3 anys, poden passar moltes coses.
Poden canviar moltes coses.
Moltes coses.
Estic totalment d'acord amb en Gasset, eh? Clar, democràticament el partit i els militants tenen que dir la seva. No poden dir serà aquest, serà l'altre, això no és una democràcia. És així.
Què rius, Arniges?
No. Però en Buch plega de president...
De president, sí. Només de president.
Junts per Calella.
Sí. Val.
És a dir, com a candidat a l'alcaldia, ja que la seva...
Ara obres un meló que...
Ha fet públic que no es pensa tornar a presentar.
Sí, no, però no sabem si serà el Marbuc qui opti.
Bueno, però vull dir que potser és un dels ben posicionats, m'imagino.
El rumor, el poble diu que sí, que, bueno, que és el, com es diu allò, el seu dofí, no?
El dofí.
Què és això del dofí? No ho he sentit mai.
El delfín. El rei de França tenia el delfín. Sí?
Val, molt bé.
Ho he tingut que traduir, però és que no en sortia.
No, ja està bé. Doncs mira, això és una cosa que no sabíem.
Sí, clar, però també s'ha de votar.
Ahir parlàvem també de la complexitat de la problemàtica que tenen els partits a nivell local de confeccionar llistes, que sembla que a la gent li costa cada vegada més posar-se en política.
Però si fa un parell de legislatures que dura, eh?
Sí.
Perdó, jo estic a fora de partits, eh? Però...
Bueno, tu ja saps que t'hi has de presentar.
No, de moment no.
No tardaràs gaire a caure, no? Tardaràs gaire, no?
No, el tema és aquest, que costa per una cosa molt senzilla. Primer de tot, parlar amb una llista, parlar amb una candidatura... En principi, no tothom està capacitat i en té ganes i tot això. Per tant, entre cometes, sense afectar ningú, la gent vàlida ja hi han estat i els vàlids que no hi han estat no volen. A veure, ja sé que és com una, la postura és una mica dura, no? Però em refereixo que... A veure, siguem d'allò. No tothom pot, penso jo, pot estar... a veure... Que tothom sigui pot estar-hi, però...
A veure, què vols dir?
És lluny. És que vull no... Vull no
embolica que fa fort.
Vull no, com sempre, es tracta de no ofendre ningú.
Sí.
Llavors, gent molt preparada o bastant preparada que estigui capaç, que estigui... que pugui formar part d'una llista per aspirar a un càrrec de regidoria o un càrrec d'alcaldia, no n'hi ha massa, correcte? Pot ser-ho tothom, evidentment, però no n'hi ha massa. Llavors... molta d'aquesta gent ja han estat i els pocs o els bastants que quedin a fora no volen. Vull dir, per tant, és una idea que tinc jo del per què costi cada vegada més fer llistes.
Influeix molt el temps que estem passant amb la política, influeix molt, eh? No tothom, no tothom es vol posar aquí enmig perquè actualment la cosa està molt complicada.
Sí, bueno, a veure, de fet és veritat que hi ha una desacreditació... important del món de la política. Sí. Vull dir, des de la societat en general es veu els polítics com...
Però a
molt...
nivell local, també?
No, però no deixa de ser un apèndix, eh? Per sí? tant...
Jo no ho diria exclusivament que... en la política. Costa en qualsevol sector que la gent s'impliqui.
Sí, sí,
si no,
sí,
parleu
no, també, també.
Amb presidents d'entitats, sí, culturals, sí, sí. Que exacte, no troben exacte, gent que ajudi, sí. Que no col·labori...
Dime-lo a mi.
Sí. Però, això, és... però això faré un matís aquí. A les entitats i tal, el format entitats... associacions a nivell per tirar endavant una idea, un projecte cultural, etc, etc. El format de la societat està canviant. I el que per nosaltres era molt fàcil, i més aquí a Calella tenim 20 i pico d'entitats culturals o etc, etc, que dir, ah, no sé què, ah, fem una associació, vinga, va, una associació, pim pim, una junta directiva, un socis i tal i qual, una quota i farem coses i tal. Això avui dia amb el món real d'ara no funciona així, perquè les coses es convoquen i es mouen per xarxes socials i funciona d'una altra manera. Llavors, si us hi fixeu, la gent que estem en directives d'entitats cada vegada són més grans i no hi ha, i a veure, hi ha molta gent que forma part de dues o tres. Vull dir, per què? Perquè no hi ha gent suficient com perquè n'hi hagin molts. I una de les coses que hi ha és perquè no hi ha relleu
clar,
a darrere.
No hi ha relleu.
Però és que el relleu de darrere no vindrà. Vindrà en algun cas, però no vindrà gaire perquè la gent no funciona, avui dia no funciona així. O sigui, primer de tot, el temps, el fet d'anar, i ho diré, però és així, d'anar a perdre, ho miren des d'aquest punt de vista, perdre un temps per fer coses, la gent no està per perdre un temps i menys si la cosa no és remunerada. D'acord? Això afecta. I per una altra banda, hi han coses que avui dia es tracta de la immediatesa. És a dir, jo agafo, jo poso en el Facebook convocatòria demà per celebrar els, no sé, els 25 anys del monument a la Sardana, que perdoneu que no sé quants en té, sembla que en té algun més, sí, però sí, sí, hipotèticament. Sí. I d'allò i tal. Doncs jo t'asseguro que demà hi poden haver-hi 40, 50 persones i tal, i no s'ha hagut de convocar que una entitat agafés, envies cartes, que és el que feia abans, ara s'envien correus electrònics o es té un WhatsApp, etc, etc. I per això el format aquest està canviant una mica, Vull dir que...
Però no venen per sota, no venen, eh? Pot canviar... Però no venen per sota.
No, clar, perquè...
Ens anem fent grans, les entitats, les persones que hi som,
clar,
ens anem fent grans però, i per baix no ve ningú.
Però el tema és perquè això és inherent en la nostra època i a l'època que ve a darrere no es funciona d'aquesta manera.
Gaset, què volies dir?
Pràcticament res, però que estic d'acord amb el Lluís, que, aviam, la gent es mou ara per xarxes i tal,
sí,
els costa molt moure. Jo tinc una experiència personal amb una entitat... de molt alt nivell, no que no està ubicada a Calella, perquè vaig anar al poble d'aquí al costat, i amb ganes de col·laborar. I vaig anar dos dies, i quan vaig veure el caos que hi havia allà dintre, ho sento molt, però jo per perdre el temps no hi vaig. Ho dic sincerament, eh? Uh-huh. No, jo tinc el meu temps ocupat, tinc les meves coses, i ja estava disposat a anar, no sé, un dia a la setmana...
Donar un cop de mà.
A fer un cop de mà, però fer coses, no. Estar allà, donar... No. O sigui, de veritat, jo vaig trobar molt amateur, i tu posa't per aquí, posa't... Uh-huh. No. Escolta, jo a part del temps, no. Ho sento, eh?
A veure, tornant una mica al fil del que costa fer les llistes, jo ja vaig dir en aquesta tertúlia fa uns dies que el descrèdit dels polítics és una cosa que és com una cançoneta, no? vaig dir també que a qualsevol viatge que fas el guia de torn te ridiculitza els polítics del seu país. Vull dir, és una cosa que ja forma part també de la cultura actual. Clar, això, molta gent que hi va, o tothom, i anem amb molt bona fe, moltes ganes de fer coses, doncs és molt denigrant, eh? Saber que estàs treballant per un projecte, per una ciutat, amb moltes ganes, i que la gent sí que te respecta en certa forma, però al mateix temps també te despelleja de viu en viu. Vull dir, sí, te treu el fetge sense anestèsia. I tot això potser també s'hauria de... Vull dir, la gent hauria de valorar que són els seus representants. O sigui, tens la dignitat que tens el teu representant allà davant de l'administració, no una persona a la que hagis de desfer.
De tota manera, la visió que té la gent de la política té més que veure amb la política més general, no? Totes aquestes ganivetades, traïcions, anar cap aquí, ara cap allà, i... corrupcions, corrupteles, sí, i tot això a nivell local. Jo, per la meva experiència i per el que veig, no és això. Jo penso que és molt més noble les relacions que hi ha a nivell municipal que no pas el que hi ha amb altres nivells.
Més amunt, sí. Jo tornaria a les entitats,
ja per acabar,
i les entitats tenen èpoques. Per exemple, l'Associació de Comerciants. Quan jo hi vaig entrar, fa ja no sé quants anys, doncs vaig estar en una assemblea en què quedàvem sense junta. I aleshores es va aixecar en Grau, en Pau descansi, i va agafar amb un de la mà i la va aixecar, va, aquest es presenta. I aquella entitat, doncs, bueno, estava a punt de desaparèixer, i en l'últim instant va revifar. I després ha anat mantenint-se, etc. I ara la junta que ha plegat fa poc, estaven ja com totes les juntes, no?, amb ganes de relleu, i hi ha hagut relleu més jove.
Sí, ahir van ser aquí, per si.
Val, perfecte.
Sí, doncs... Els felicito, perquè sí, sí, no n'hi ha d'aquests.
Però sí, sí, han passat quants anys els mateixos, sí, i molts, sense molts, això? Mira, i a última hora, pum, hi ha hagut relleu. Vull dir que cada entitat té la seva història, i per sort, jo crec... tenim un nivell de capacitat de fer voluntariat, que tot això és voluntariat, en tenim tanta que es van mantenint. Alguns estem o estan patint més, però ja arribarà el relleu, i l'has de buscar també el relleu des de la junta d'una entitat, no? Perquè no vindrà caiguda del cel, i s'ha de buscar, i s'acaba trobant. I sobre allò dels polítics i la mala premsa, per dir-ho així, doncs estic completament d'acord. I a nivell local, a Calella almenys, jo no veig que hi hagin motius per dir fer política és una cosa que, diguem-ne, que no és convenient fer-la. No. El que passa és que es barreja el general d'altres nivells amb el local, i
es contamina,
això fa mal,
sí,
evidentment.
Sí. Digues, Arneixis, ja
no,
per acabar.
El tema del teixit associatiu, sí, en general, és molt més complex, de la que puguem parlar ara, però sí que és veritat que tothom s'hauria de mirar al Malic i dir, en la nostra associació, en el nostre col·lectiu, ja sigui polític, sigui de gent jove, sí, estem treballant perquè vingui tothom o només per un determinat sector? Ho dic perquè de gent jove n'hi ha molta en juntes directives, però en ambients on es treballa amb gent jove i on hi ha expectatives per aquesta gent jove. Sí. Si hi ha associacions molt envellides és perquè potser treballen per aquell col·lectiu més envellit, i la gent jove no s'hi sent representat. Si els partits polítics tenen unes estructures com les que tenen, i no les vull criticar, però són les que són, i la gent no s'hi sent representat a participar-hi, és perquè alguna cosa haurien de canviar també dels partits polítics.
Deixeu-me, ja acabem, Gasset, hem dit que parlaríem d'aquesta emergència climàtica, sembla que va de debò ara, ja fa temps que va de debò, però sembla que l'Eurocambra ara declara emergència climàtica. Europa és el primer continent on s'aprova aquesta resolució, no sé, per acabar.
No, aviam, és que no em dones temps, ja està.
Però
volia fer una cosa. T'ha donat la paraula al principi, no l'has volgut.
Jo només vull fer una...
Gràcies, Xavier.
Tenia una cosa una mica explicativa, sí, però només vull fer un apunt. Digue'm. I és, us recordeu de la paraula sostenibilitat?
Sí,
i
tant.
I el que volia dir, sí, sostenibilitat ambiental, econòmica i social, doncs penseu en això i penseu en el que està passant.
Molt bé, doncs ho deixem aquí. Argelers, Casaus, Gasset, Barri, Arniges i Torrent, moltes gràcies. Que tingueu un bon cap de setmana.
Igualment. Igualment.
Vinga, gràcies.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.cat.
Activa't. Fes ara i sense excuses, perquè a FICE t'oferim noves classes per a posar-t'ho fàcil. FICE, el teu gimnàs al centre de Calella. Tot el que t'oferim a FICE no t'ho podem explicar en aquest anunci, però segur que tenim allò que t'interessa, ja sigui per esport, salut, diversió, manteniment. Vine i coneix les nostres instal·lacions i el millor equip professional que posem al teu servei. Troba la teva activitat a FICE. Noves classes. Carrer Batlle 3840, Calella.
Finca City. Promocions, compra, venda, lloguer, pisos, cases, locals i tots els tràmits i serveis relacionats amb el món immobiliari. Finca City. Passatge Mercè Rodoreda 6, Calella, darrere la farmàcia del carrer Balmes. Telèfon 93 769 36 62. I atenció a les jornades mensuals de portes obertes que organitza Finca City. Més informació al web fincacity.com.
InLingua. Cursos totalment subvencionats per a treballadors de tots els sectors, autònoms i fixes discontinus. Cursos subvencionats al 100%. Anglès B1.A. Inici 2 de desembre. Comptabilitat. Inici 10 de desembre. Photoshop. Inici 4 de febrer. InLingua. Cursos totalment gratuïts. Places limitades. Informeu-vos en ara mateix dels dies i horaris de cada curs. InLingua, carrer Bruguera 275, Calella. I al web inlinguacalella.es. InLingua, cursos totalment gratuïts. Amb el suport de...
Generalitat de Catalunya, Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, PIME Coneixement i Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
Ràdio Calella.
Ai, que anem malament de temps avui. Dolors Lleuri, bon dia.
Jo també, a l'informatiu aniré molt malament de temps, Sònia.
6 minuts, camí de les 12, ho podem fer en un parell de minutets.
Vinga, doncs avui intentarem resumir una mica aquesta entranyable entrevista teníeu ahir amb el president del grup Avi Moltó, amb el Jaume Pruna, molt content per el bateig aquest diumenge del cap gros de l'avi Pruna. Un fet que amb ell li satisfà molt, li complau molt, perquè, de fet, ell era una de les seves voluntats, sí? Ja que i ho tant. Havia expressat en els últims anys. És un dels actes destacats de l'agenda d'aquest cap de setmana, sobre la qual doncs, nosaltres a l'informatiu també hi farem especial incidència. Avui recuperarem aquestes declaracions del president de l'Espai Caixa, que ahir advertia que si els partits polítics no fan cas, no atenen a les reivindicacions, les reclamacions del col·lectiu de la gent gran, que ell representa en certa mesura a través de l'entitat i com a president de l'Espai Caixa, doncs que no dubtarà en promoure una candidatura per les municipals. Unes explicacions doncs, que... Bé, un anunci que feia ahir, que en principi semblava que era doncs, una mica que quedava en la broma, però no. Al llarg de la tertúlia d'ahir, el Josep Maria Grañó va dir que ho deia amb convicció. Vaja, doncs el que demana el president de l'Espai Caixa és que els partits polítics, quan es comprometen a donar solucions a les necessitats que té el col·lectiu de persones de més de 55 anys, que ho compleixin, i que ho compleixin, però no a llarg termini, sinó tenint en compte doncs, que el col·lectiu de la gent gran té una esperança de vida, que és la que és, no? Sí. Doncs que en el moment en què es posin sobre la taula segons quines situacions vinculades, doncs, per exemple, amb l'atenció social o també amb l'atenció sanitària, doncs se li doni una resposta immediata. Aquesta és la reclamació, aquest és l'avís que feia ahir el president de l'Espai Caixa, sí, que nosaltres també recollim avui a l'informatiu. També escoltarem el doctor Josep Maria Llibre. Ell és metge de la unitat del VIH de l'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona. L'hem trucat aquest matí perquè aquest diumenge se celebra el Dia Mundial de la Sida amb un lema doncs, que ens ha de fer pensar a tots. No a l'estigma, no a la discriminació. Aquest és el lema de la commemoració d'aquest any. El Josep Maria Llibre doncs, que ha explicat que bé, que els avenços en els tractaments són molt positius, que això permeten doncs, que les persones tinguin una qualitat i una esperança de vida doncs, molt gran, però que tot i estar integrats a l'associació, encara falta una major integració. Vull dir que ells formen part de la societat, però que la societat no permet la seva integració total, i en això se centra la commemoració d'aquest any. Josep Maria Llibre, doncs, que ens ha posat una mica al dia, ho sentirem avui a l'informatiu, sobre en quin moment, en quin punt es troba la investigació mèdica i científica sobre el VIH, i que altra vegada ha celebrat que des del Ministeri de Sanitat s'hagi volgut incloure el PrEP, la profilaxi preexposició, al Sistema Nacional de Salut, que per tant estigui finançada per la sanitat pública. Aquest fàrmac el que permet és evitar els contagis, sí, entre persones amb un alt risc justament d'infecció del virus de la sida. I també farem èmfasi en l'àmbit esportiu de la presentació d'equips del Club de Futbol Calella. Aquest diumenge serà abans del partit que jugarà el sènior, que jugarà al camp de futbol de Mar, sí, que li veuen un futur no molt llarg, perquè el David García, que és el vicepresident actuant de president en funcions, sí, el Club de Futbol Calella ha dit que, vaja, que des de l'Ajuntament doncs ja se'ls està pràcticament confirmant que segurament la pròxima temporada, la temporada del 2020-2021, ja començaran a jugar, ja poden començar a entrenar i a disputar partits oficials a la Muntanyeta, pendent de les obres que s'han de fer d'adequació.
Molt bé, Dolors. Doncs, escolta'm, tot això ho ha d'acabir en un quart d'hora.
Bueno, sempre... Som molt flexibles amb això. Amb aquest... És un quart d'hora llarg.
Llarg. Molt bé. Bon gràcies, cap de setmana. Toni, gràcies, igualment. Dolors. Acabem amb música de George Harrison, tal dia com avui ens deixava aquest músic gran de Beatles. Tenia només 58 anys. Dilluns tornem als Vols de les 10 amb una entrevista molt interessant. No us l'avanço. Dilluns, a partir de les 10 i 4. Adéu. Tracks me like